Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel that maybe I am somebody.
Molt bon dia, salutacions des de la 92.2 de la freqüència modulada. Sheila Gil, arrenquem protagonistes en aquesta primera jornada per a nosaltres, almenys radiofònicament, del mes de novembre, el nostre primer programa del mes de novembre, que vindrà carregat de protagonistes que ens parlaran de diferents assumptes, per exemple, política. En aquest cas ens visitarà el líder dels populars a Castelló i també diputat autonòmic Miguel Barrachina. I parlarem de temes d'actualitat. També ha arribat ja aquesta setmana decisiva, ja que són les eleccions generals. Bé, decisiva o no, ja ho sabem. Això, fins que no passe i vegem els acords si fan falta, no sabem exactament què passarà. Doncs també hi parlarem de política, però també tindrem més convidats polítics. En aquest cas, tancarem el programa amb l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, respecte a aquesta multa que ha hagut de pagar de 300 euros derivada d'una sentència urbanística del Partit Popular. Un Partit Popular que també s'ha defensat mitjançant les xarxes socials, mitjançant Facebook, el líder Héctor Folgado ha donat també el seu punt de vista i sí que ho comentarem amb Benlloc a la recta final del programa. Però també tindrem altres convidats. Aquest matí s'ha presentat el culpable, o la culpable, ara ens ho comentaran, de Cine Culpable, d'aquest festival de 2019 que arribarà la darrera setmana del mes de novembre. Doncs bé, tindrem així a partir de la 1:15 la regidora de Joventut, Anna Vicens, també la coordinadora, la responsable del festival, Sonia de la Vega. Ja veuré si pot vindre aquest culpable o aquesta culpable a acompanyar-les per tal de també escoltar-li la seva veu i les seues impressions. Doncs a més estarem també avui i també parlarem amb l'agenda d'Àvia, que és col·lectiu l'associació d'aturats a Vila-real, perquè han organitzat per aquest dimecres, per al dia 6 de novembre, una xerrada respecte a la feminització de la desocupació, és a dir, aquests percentatges d'atur que afecten de forma més important a les dones que als homes. I per això, per a parlar d'aquesta temàtica, han convidat a diferents experts de col·lectius, de sindicats, professionals, polítics, així que ens donarà més detalls d'aquesta xerrada que tindrà lloc, com hem dit, dimecres, Irma Cerdà, una de les integrants de la Junta Directiva d'ADAVI. Doncs bé, aquests els convidats i si podem alguna que altra coseta més, ja que el temps apremia i són també moltes les veus que volem escoltar avui. Avui una jornada que, mira, no anem a fer ni pausa perquè anem una miqueta justes de temps. Anem a parlar d'aquesta previsió meteorològica per avui dilluns. L'Agència Estatal de Meteorologia apunta termòmetres de mínima en 15 graus, 26 de màxima, algun núvol que pot aparèixer, tot i que avui no lluís tan intensament el sol, aquesta vesprada no és la probabilitat de núvols major. No hi ha de precipitacions, no s'espera que avui ploga, però ahir vam tindre també una ramassadeta de matí, així que no sabem què pot passar. I comentar també que si el cap de setmana hem tingut temperatures impròpies d'un mes de novembre, tot i que malauradament igual en el pas del temps ja seran pròpies, no, d'aquest temps, els mercuris aniran caent de forma paulatina durant aquesta setmana. Dimecres les màximes estaran en 21 graus i ja sembla que es mantindrà la resta de setmana aquestes màximes en torn als 20 en comptes dels 30 que hem tingut aquests dies passats. Doncs bé, aquest és l'apunt meteorològic. Ara anem a pegar una ullada a les xarxes socials. Mirem de què es parla a Twitter.
tendència a Twitter.
We at a party we don't wanna be at. Turn it up but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be, you know.
Doncs comencem el repàs pels temes tendència a Twitter. Es parla, o es dona la benvinguda, no? I es desitja un feliç dilluns, però més enllà d'això, que sol estar cada jornada, anem a parlar d'Air Europa, ja que és una de les notícies. El grup internacional Airlines Groups ha anunciat un acord per a que l'aerolínia d'origen espanyol adquirisca a la rival per 1.000 milions d'euros. És dir, Iberia compra Air Europa per 1.000 milions d'euros en una operació que suposa la unió de les dues majors aerolínies espanyoles. Així que aquest gegant IAG, que és un grup aeri que engloba Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus, Level i Global, i anuncia la compra d'aquesta altra, de Air Europa. Aquesta és una de les temàtiques, però en tenim més. Iberia també relacionat, però es parla, per exemple, de Rodrigo Lanza, en aquest cas perquè arranca el juí en el que Rodrigo Lanza s'enfronta a 25 anys de presó pel crimen dels tirans. La fiscalia i les acusacions demanen la pena més alta al considerar que es tracta d'un crim per motius ideològics. Així que aquesta és una de les notícies de les quals, per exemple, es feia ressò aquest matí El Mundo. Aquesta és una de les tendències, però en tenim més, tenint en compte que aquesta nit és el debat respecte a les eleccions del 10N, aquest debat que organitza l'Acadèmia de la Televisió i que es podrà veure en diferents canals, també diferents mitjans de comunicació els retransmetran pels seus espais web o també per ràdio. Doncs bé, es parla per un debat comprometido. És una, per exemple, de les etiquetes que llancen des de Greenpeace Espanya. En la propera dècada, diu, ha de quedar prohibida la venda de cotxes de gasol o gasolina i s'han de substituir per un sistema de transport intel·ligent i eficient amb més pes del transport públic compartit i models no motoritzats, sinó elèctrics. Doncs bé, veurem si es parla d'aquest tema, no crec, en el debat d'aquesta nit. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, de seguida repàs per tot allò que ha donat el cap de setmana i aquesta jornada a l'àmbit polític.
Recorre la història de Caixa Rural Vila-real des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte, de 5 i mitja a 8 i mitja de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióncaixarural.org. Caixa Rural Vila-real, 100 anys amb tu. ¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas, en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI!
¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
12 i 10, una jornada més, anem a obrir aquest espai al repàs per tot allò que ha donat de si l'àmbit polític, tenint en compte que estem ja menys d'una setmana per a les eleccions. Susana Pérez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Haurà donat per a prou.
I tant, i tant. Farem un repàs per tot el cap de setmana i anem desgranant un poc el que ha fet cada partit i les notícies més interessants. Bueno, en primer lloc, dir, ja que ja estem en campanya, que divendres passat, 1 de novembre, es va donar inici una de les campanyes electorals més atípiques de la nostra curta vida democràtica. Només seran 10 dies. En relació a la resta d'eleccions, en aquest període pues, sempre tenen pues, com un meset, mos donen, pues, entre que fan debats i tot el demés, però en aquest cas tenim una setmaneta. Encara que enguany, pues, bueno, portem tot l'any d'eleccions.
Sí, entre unes dir, i altres.
Que tampoc és que vulguem que siguin molt més llargues. Bueno, pues, si per alguna cosa destacat aquesta campanya és per la... Està marcada per Catalunya i per el bloqueig institucional. És dir, és el que més està valorant la gent i el que més els nostres representants polítics ens parlen. Avui toca, esta nit, tocarà el debat oficial, val? El famós debat a 5. I el més curiós és que el dimecres se fa un altre debat i és el debat de les dones. I jo me pregunté, serà per la paritat?
Clar, avui són tot... tot un mes.
Ei? Sí. I el dimecres en faran un on buscaran les representants dones, d'alguna manera, que són més rellevants o que tenen més gent afina d'ells i els trauran. Per mi ha sigut un poc xocant perquè, no ho sé, jo hauria preferit que el debat a 5 hi hauria hagut alguna dona, clar que no n'hi ha ninguna representant dona.
No n'hi ha no n'hi ha cap candidata a presidenta.
Eixa és. I algo que podem destacar és que en alguna ciutat va començar el dia de la pegada dels cartells i vem que està el rostre de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias on es pot llegir 10N no conteu amb mi. Bueno, és una campanya que des de l'esquerra tilden de bruta promoguda pel Partit Popular.
Me podria ser del Partit Popular o de l'altre d'esquerres. Podrien ser, no?
Bueno, des dels socialistes expliquen que la dreta vol mobilitzar els votants i animar a l'abstenció. I és que és un dels grans temuts del partit. Actualment hi ha un total d'un 25% d'indecisos i una baixada d'un 30% del vot per correu. Claro, 25% i un 30% de bo per correu, quasi que mos quedem com estem. Perquè els analistes demanen tranquil·litat i ens diuen que els espanyols ens queixem però ens agrada anar a votar. Això diuen els analistes. No sé si estaria tot el món d'acord, però això és el que diuen. El PSOE ha denunciat, bueno, tornem a que Padella ha sigut el Partit Popular, el PSOE ha denunciat la pegada d'aquests cartells davant de la Junta Electoral perquè s'investigui aquests fets. Per la seva part, del PP ha explicat que ells no tenen res a veure amb aquesta campanya. És dir, el PP ha dit, nosaltres no hem sigut. Si algú ho ha fet, que ho investiguen, però nosaltres no hem sigut.
Oficialment, clar.
I el Pedro Sánchez els ha acusat directament a ells, de fet, ho ha denunciat. Parlant del Partit Socialista. Pues bueno, com has començat este principi de campanya? Pues recordem que el PSOE no has començat massa bé la campanya, ja que se va filtrar als mitjans de comunicació el seu programa electoral. Això d'inici. Seguim en que la Junta Electoral va denunciar al president en funcions, Pedro Sánchez, per utilitzar la Moncloa per a fer entrevistes. I ell es va defendre i va dir, cuidao, que jo no he sigut l'únic. Això ho ha utilitzat Felipe González i també Aznar. O sigui que...
ha repartit una
PP mica, sí. I PSOE, els dos ho han utilitzat. Però després continuem en que la Fundació Francisco Franco també l'ha demanat per plagiar i utilitzar un eslògan que ells ja aclamaven en el 2017. I era, ara sí, ara Espanya. Entonces,
que la Fundació de Francolí diga, no gasten el mateix.
Sí, jo m'he quedat un poc sorpresa perquè és justament la Fundació Francisco Franco. I l'ha demanat, o sigui, l'ha demandat perquè diu que ha fet plagio. I després també el gran titular de la seva intervenció que va tindre el dissabte la nit el Partit Socialista diu que obrirà les portes al desbloqueig, que serà gràcies al PP i a Ciutadans per realitzar després polítiques d'esquerres. És dir, ell diu que desbloquejaran el PP i en Ciutadans i després farà polítiques d'esquerres i arribarien a acords puntuals a la resta de forces i que no tindria cap ministre popular en el seu govern. Ho ha dit Pedro Sánchez i ha sigut públicament. Això del PP, ara parlem això del Partit Socialista, ara parlem del partit del PP. Pues el més anecdòtic d'aquesta campanya electoral de Casado és que no s'assembla res al que vam conèixer al febrer. Tots els analistes parlen d'un gir al centre dels populars que aplaudixen i donen suport i li donen molt de suport a Mariano Rajoy, perquè era un poc la política amable que feia Mariano Rajoy. Diuen que té un discurs menys agressiu i que això agrada més a les enquestes, que donen una pujada espectacular als populars. Bueno, un poc està abandonant l'actitud que tenia d'Espanya cabrejar. I ara parla de molt de diàleg i molta tranquil·litat. Encara que el més curiós és que Casado ha hagut, això és un poc anecdòtic, ha hagut de demanar perdó fins a 4 ocasions per arribar tard als seus propis mítings.
Ui, encara que demana disculpes.
I sempre diu el mateix. Perdó, jo vinc en furgoneta i no vinc en Falco.
Ah, ja li va bé. Encara igual ho fa posta.
Pues no sé, però ell argumenta que ell ve en furgoneta. Després de l'amabilitat del Partit Popular, mon anem un poc al cabreig, que sí que és veritat i que se li nota, que té Pablo Iglesias. El líder Pablo Iglesias ahir va ser el protagonista de la jornada gràcies a la seva entrevista en Salvados. El líder de la formació, Unidas Podemos, va haver escoltar molts retrets de votants del PSOE i de Podem per no haver-se posat d'acord entre les esquerres a formar govern, per a poder formar govern. I ell va contestar-lo de sempre. No podia formar govern pues perquè parlava de la falta de competències dels ministeris i vicepresidències que li van oferir els socialistes, que estaven completament buides i que no servien per a res. Després va parlar de la necessitat d'acord per a la nova desacceleració econòmica que patirem a tota Europa. És dir, ara ja des d'Unides Podemos també ens parlen de la desacceleració econòmica que patirem a tota Europa. Primer no me sentia amb el Partit Popular i a Vox d'esta recessió i ara també ho verbalitza Pablo Iglesias. Que va utilitzar l'exhumació de Franco per fer-se més mediàtic. Cal dir que aquest programa a més li va fer un gran favor recordant als espectadors una entrevista de Pedro Sánchez del 2016. Recordem que Pedro Sánchez era just després d'abandonar la seva acta de diputat i que ho tiraven com a el van fer fora de líder en el Partit Socialista. Una entrevista que va concedir a Évole i parlava de les pressions que va rebre per part dels grans empresaris i dels mitjans de comunicació perquè no pactaran Podemos i de la necessitat que tenien els socialistes. Ell en principi diu que va recibir pressió, però després argumenta que tenien molta necessitat del Partit Socialista i Unides Podemos d'entendre's. I claro, jo me faig la reflexió de que a mi me fa l'efecte que ha canviat molt del 2000.
No?
Passem a Ciutadans, que ahir, bueno,
lo del gos.
Per part seua, Ciutadans, que pobre, pues este partit que en principi han abandonat un poc la clau per a desbloquejar i per a vindre a ser un partit de centre, pues és el més perjudicat. Entonces les enquestes va un poc a la deriva. Però ahir mos va traure una sonrisa. Ahir Rivera va anar també, va ser un dels protagonistes de la jornada, no per la seva entrevista, sinó per revelar en xarxes socials la seva arma per al el debat d'aquesta nit. Vale? En el vídeo podem veure un Rivera amb un gos molt xicotet anomenat Lucas i adverteix que si algú li ataca haurà d'enfrontar-se a ells. Bueno, tono simpàtic, tono agradable i tono carinyós d'Albert Rivera. Els analistes polítics han parlat d'aquesta actitud dolça del líder de la formació taronja, recordant que el seu comportament en 2015, quan era catalogat com guai, però que ara aquesta dinàmica que està gastant quasi que ja no convenç tant. S'ha fet un poc més maur i a lo millor la gent necessita un altre tipus d'ànims. Està clar que el debat d'avui serà decisiu per animar els votants i recordem que en els debats Albert Rivera sempre se fa fort. És un bon orador. Per tant, a lo millor ja no cau tant o inclús pot arribar a remuntar un poc. Finalment tenim a Vox. I Vox, pues el missatge de Vox se centra en la immigració durant l'inici de campanya. A més, els de Abascals arriben a aquesta recta final molt reforçats perquè totes les enquestes li afirmen una pujada d'escons important. I base d'aquesta pujada, d'alguna manera, ha sigut el conflicte català. Ha sigut el que a un Vox ha fet més fort el seu discurs i on pot traslladar-li a la gent que ells lluiten per la unitat d'Espanya. Ja ha calat més que aquest missatge en Vox que a la millor en altres partits que també defenden la unitat d'Espanya. Per cert, el dia d'ahir, Tsunami Democràtic, que va ser protagonista per fer una crida a la ciutadania, per el dia de la jornada de reflexió, perquè aquest dia es convertisca en la jornada de la desobediència, reclama la presència dels ciutadans el pròxim 9 de novembre en les places i llocs més públics de la ciutat de Barcelona, llocs on la nit abans el president en funcions, Pedro Sánchez, finalitzarà la seva campanya. És dir, veurem què ocorrirà, però també és llamatiu que siga justament on acaba Pedro Sánchez la campanya. Bueno, tot això, veurem, d'ací un ratet tindrem a Miguel Barrachina, en breu, que mos contarà com viu ell un govern d'esquerres, perquè evidentment ell està en les Corts Valencianes i així està governant una coalició d'esquerres, i mos dirà com ho viu ell i les diferències que tindríem si a nivell nacional tinguérem un govern de dretes. Fins d'ací un ratet. Moltes gràcies.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
¡Qué harto estoy de intentar vender mi coche y que me tomen el pelo! ¿Que si te pagamos un 30%? ¿Que si mi coche se subasta? ¡Y yo necesito el dinero ya! ¿Pero dónde has ido? ¡Ve a Ocasión Plus! ¡Nadie paga más por tu coche! ¡Qué fácil y qué rápido! En solo 30 minutos he vendido mi coche y me han pagado en el acto.
Acude al líder, acude a Ocasión Plus. En Castellón abierto sábado mañana y tarde, en la calle Sierra de Irta número 1, también en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Hay una ciudad donde mi familia se atreve con las mayores aventuras. Mi padre se vuelve un científico. Mi madre una exploradora. Mi hermano un astronauta.
¡Wow!
Y yo puedo viajar al Ártico. ¿Y tú?
¿Qué aventura vas a elegir?
Ciutat de les Arts i les Ciències, la aventura del conocimiento.
Generalitat Valenciana.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología BlueLink, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Ven a verlo el día 8 a tu concesionario Hyundai Movicorea en Castellón.
Oh no, otra vez el invierno y el frío.
¿Frío? En Bigmat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Bigmat del Arbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal. Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Villarreal.
Més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada ens anem a apropar a una iniciativa, una activitat que convoquen des de Adavi aquest dimecres a les 7 de la vesprada. Per tal de conèixer més detalls d'aquesta iniciativa ens acompanya una de les integrants de la directiva d'aquesta associació d'aturats de Villarreal, d'Adavi, Irma Cerdà. Irma, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs anem a parlar d'una xerrada, bueno, xerrada, ponència, perquè n'hi ha molta gent que participa. Després ens ho comentes, que vindrà a parlar de què.
Bueno, el objetivo es que el día 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, también pensemos que sufrimos una violencia normalizada, que es la feminización del desempleo. Esa es la xerrada. Queremos dar visibilidad a esa falta de equidad entre hombres y mujeres y para alcanzar esa equidad pasa necesariamente por transformar las reglas sociales. Es necesario también tener una mirada multidimensional, ya que en cualquier lugar de este planeta sufrimos las mujeres. En el primer mundo, el segundo, el tercero, ni te cuento. No solo estamos hablando de la feminización del desempleo, sino que nos adentramos en la feminización de la pobreza, ya que está directamente relacionada con la subordinación al mercado laboral y que va intensificando y cristalizando a medida que nos adentramos en el marco de la crisis económica a cualquier nivel. Ya sabes, el suelo pegajoso, el cristal que tenemos arriba. Es que todo esto hay que abordarlo.
En este sentido, ¿no? Sabiendo que íbamos a hablar de este asunto, mirando los datos, a septiembre de 2019, los datos que ofrece el Ministerio, casi 9 puntos de diferencia, ¿no?, por encima de las mujeres en el desempleo. Y en la Comunidad Valenciana, pues la situación no cambia, ¿no? Más de 218.000 mujeres en septiembre y 146.000 hombres. Se ve, ¿no? Porque, claro, esto es gente que demanda empleo y una cosa es quién tiene más y quién tiene menos. Ahí se ven, los datos hablan. Luego habrá quien banalizará respecto que la mujer es de segundas o no, pero los datos son los que son.
Así es, los datos son los que son, no nos podemos engañar. Y a pesar de que sí que vemos que estamos, digamos, poniéndonos en esa equidad poco a poco, vamos implantándonos en el mercado laboral, pero también es verdad que necesitamos avanzar más, es necesario, y mejorar esos datos.
Y por eso, por este motivo, habéis traído o traeréis este miércoles a profesionales, perfiles diferentes que podrán dar esta visión que comentabas, multidimensional, ¿no?, de diferentes campos, con algún cambio respecto al cartel que habíais ofrecido, ¿no?, en redes sociales, pero también lo vamos a explicar o lo vas a explicar.
Sí, eso es lo que queríamos, que realmente pues está claro que siempre nos va a faltar gente que poner en la conferencia, temas que abordar, pero tenemos que hacer, digamos, unas breves pinceladas porque tampoco el tiempo da para más y es muy complicado al fin y al cabo. Entonces, bueno, en un primer lugar venía Sabina Scrit, que es diputada autonómica, y está así del Poble, pero resulta que los presupuestos estos de la Generalitat nos la han fastidiado. Entonces, quien va a venir es Silvia Gómez, que es la primera teniente alcalde, la coordinadora general de la alcaldía, Y después también vendrá Manel Nieto, que es secretario general de Comisiones Obreras de Comarcas del Norte de Castellón. También vamos a tener a Rai Carretero, que es funcionaria sindical de la Generalitat Valenciana, y ella está en la Secretaría de la Organización de la Federación de Empleados Públicos de UGT, de la Comunidad Valenciana. Esther Giovanni, que es una criminóloga y trabajadora social, profesora universitaria y a lo mejor es una mujer premiada también con la Mujer del Año 2016 por Castellón. Tenemos también a Nina Peña, que es una escritora y redactora web y agente de igualdad, que nos va también a dar mucha información al respecto. Y, por supuesto, pues Miguel Atsuara, que lo he convencido, miembro fundador y además es el presidente en funciones de la Asociación de Aturas de Villarreal, o sea, la DAVI, que también es una persona muy implicada con el tema y realmente él, sí, bueno, esto... sí. Y bueno, yo que voy a estar de moderadora. Y también ahora me acaban de confirmar que el cierre de la conferencia nos la hará Álvaro Escorihuela. En fin, que pensamos que a pesar de que apenas van a tener unos minutos, pero bueno, nos van a dar pues esa, nos van a por lo menos a decirnos qué opinan sobre este tema, ¿vale? Y a darnos un poco a conocer también.
¿A quién iría dirigida esta jornada? No sabemos si a empleadores, a gente de la calle, a profesionales de algún sector en concreto.
Mira, va dirigida a todo el mundo, porque aunque el problema pueda estar en la oferta, pero realmente es para todo el mundo. Es para nosotros, los que demandamos el trabajo, para toda la gente, porque realmente aquí estamos todas y todos. Desde la ama de casa, que su trabajo, por cierto, no está regulado en ninguna parte, es totalmente un trabajo invisible, ¿vale? Hasta cualquier persona que tenga un cargo público, que ella verá cómo ha llegado hasta ahí y lo que le ha costado. Sacrificar su familia lo primero, seguro. Entonces, claro, va dirigido a todo el mundo y es una concienciación para todos.
Así que es necesario, ¿no?, que la gente acuda, que lo oiga, ¿no?, que vean realmente cuál es la situación, porque cuando se dan cifras y datos hay tantas lecturas, ¿no?, pero al menos también que podamos escuchar 6 o 7 personas que son perfiles diferentes, que igual no tienen la misma ideología o la misma opinión, para poder enriquecernos.
Exactamente, no tendrán la misma ideología y, como tú dices, también pueden ser muy dispares, pero mira, siempre en estos temas acabamos hablando todos lo mismo, o sea, no hay confusión, ¿sabes? No hay un enfrentamiento de... No, al contrario, todos acabamos pensando, bueno, sí, habrá que mirar a ver de qué manera... está claro que puede ser que uno tenga un punto de vista un poco diferente del otro, pero siempre, básicamente, hay acuerdo.
Uh-huh. Aquí sí.
En esto sí, ¿no? Al menos, ¿no? Que además en esta semana que estamos, no sé yo los acuerdos que habrá. Así que por último, nos gustaría que recordaras e invitaras a la gente a que pueda participar en esta charla.
Sí, pues se celebrará el día 6 de noviembre, el miércoles que viene, en el Salón de Actos de la UNED de Villarreal a las 7 de la tarde. Y estarán todas estas personas que he comentado antes e intentaremos que esto se grabe y luego pues también lo podamos ver por las redes, porque realmente esto tiene que quedarse grabado. Y muchas gracias a vosotros también por habernos acogido y darnos difusión.
Pues un placer, Irma, y seguro que hablamos pronto de más iniciativas impulsadas desde ADAVI. Un placer.
Igualmente, gracias a vosotros.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
continuem així en protagonistes, un matí més, dilluns, en ganes de tornar a sentir els nostres candidats. En este cas, tenim a Miguel Barrachina, que és diputat a les Corts i president del Partit Popular de Castelló. Bon dia, Miguel.
Hola, muy buenos días. Encantado, un placer.
Como hoy es lunes y han salido todas las encuestas de todo tipo, vamos a coger una entre medias, que no sé ni para un lado, vamos, una cosa así que nosotros podamos comentar, ¿vale? Si usted le parece. Mire, aquí me sale que el Partido Socialista va a obtener 120 escaños, el Partido Popular remonta, que estará usted muy contento.
Bueno, vamos a ver el resultado final, porque esto, la única decisión la toman los vecinos y no ha votado nadie todavía.
Pues está con 100.
Sí.
También hay una remontada en Vox, que está en 40 diputados, Unidas Podemos en 32, Ciudadanos ha caído bastante, con 16, y Esquerra Republicana tiene 14, más País 4. Dicen que el Partido Popular, se está alimentando de la caída de Ciudadanos y otras opiniones son que realmente Ciudadanos se formó de los desencantados del Partido Popular y son los que está recuperando Vox.
Sí, bueno, el resultado final, y si pudiésemos hacer una media, es más o menos que el plan este maquiavélico que tenía Pedro Sánchez cuando por tercera vez y de manera innecesaria ha hecho votar a los españoles porque lo pagan ellos, los 160 millones de euros de cada convocatoria lo pagan los vecinos y no Sánchez, le da resultado, porque el hecho de inflamar una parte del electorado español, pues con la memoria histórica y con estas cuestiones, hace efectivamente que en provincias pequeñas como la de Castellón se produzca una división del voto que a él, ciertamente con menos respaldo que nunca, podría volver a presidir el gobierno. Y es verdad, desaparece Ciudadanos, se extrema el voto también en el centro-derecha y esa fractura puede hacer efectivamente a Pedro Sánchez volver a ser presidente. Estas encuestas son de encuestas particulares. La última del CIS, aunque siempre da menos al PP, decía que en Castellón, en nuestra provincia, se eligen 5, 2 PP, 2 PSOE y 1 Podemos. Ahora ese 1 algunos lo sitúan en Vox o no. La única manera de que el voto sea útil, y en este caso el voto de centro-derecha, ante la desaparición de Ciudadanos, es naturalmente el Partido Popular. Cuando hay una extrema derecha fuerte, la izquierda gobierna siempre, por el temor que haya que te gobierne un extremo. Y por tanto, yo creo que ese plan de Sánchez, que a día de hoy pudiera darle resultado, fraccionando al centro-derecha, dividiéndolo, confío en que la madurez del electorado español y provincial, que en una provincia pequeña la división hace que no existas. Es verdad que provincias grandes como Madrid, Barcelona, incluso Valencia, casi todos los partidos tienen opción a sacar un escaño. No es el caso de Castellón.
Y después de estas encuestas, pues de alguna manera está un poco en tablas, porque el Partido Popular, Vox, Ciudadanos sumarían, el Partido Socialista tendría que recurrir a los partidos independentistas, Bildu y demás, y también es posible que sumara para gobernar.
Sí. A día de hoy realmente lo que habría es un Pedro Sánchez como presidente, con el apoyo evidentemente de Esquerra Republicana y de todo el separatismo nacional. De hecho, él ya ha pagado el precio, Susana, por anticipado. Es decir, ya con Bildu ha pactado el gobierno de Navarra y ha pactado también que los golpistas salgan de la cárcel en una situación de flagrante desigualdad entre todos los españoles. Porque primero llevó a los presos golpistas indebidamente a Cataluña y ahora esas prisiones gobernadas por el separatismo pues va a permitir que estas navidades estén ya en casa cuando un español cualquiera cumpliría su pena, si no en su integridad, con un plazo razonable. Por tanto, Pedro Sánchez, rebajando como hizo a través de la abogacía del Estado, la petición de penas, lo que tiene ya es un acuerdo con el separatismo. Y estas cuentas, pues a él, probablemente a día de hoy, desgraciadamente, le habrían salido bien, a pesar de utilizar la unidad de España y a pesar de utilizar también la historia de todos los españoles, el pasado que muchos habían dado ya por enterrado, utilizándolo todo, pues podría darle éxito. Y en estos 5 días de campaña que quedan, yo confío en que haya una concentración del voto útil en aquellas opciones que van a ser alternativas. Solo hay dos: o es Pedro Sánchez o es Pablo Casado el presidente.
Porque usted en esto tiene experiencia. Usted está en las Cortes, donde gobierna un partido, donde hay una coalición entre Podemos, Compromís
Y el PSOE. Sí, efectivamente. Y hemos visto cómo, desgraciadamente, el viernes se aprobó un presupuesto que vuelve a castigar a la provincia de Castellón y que lo que hace es perpetuar un aparato propagandístico que es del que se sirve también el gobierno de España. Tengamos en cuenta que no solo este partido electoral se juega por tercera vez porque a Sánchez le conviene, sino que él ha elegido las teles en las cuales lo podemos ver. La televisión española ocupada por el socialismo, ocupada por el socialismo y Compromís, donde la gran preocupación de Hacienda no es cómo contratar a 500 médicos nuevos para que en el hospital que hizo el Partido Popular, en el de La Plana, las listas de espera no sean de un año cuando tienes un problema de cardiología, no, sino para contratar a 500 periodistas para Apunt. Teles públicas y luego dominio de las teles privadas. Sus hermanos, los de Ximo Puig, se han llevado 600.000 euros en una comarca preciosa, pero que toda la comarca al completo tiene 5.200 habitantes y además se lo ha llevado falsificando datos de audiencia. 35.000 televidentes diarios dicen tener en una comarca en la que solo viven 5.000 personas. Y esos 600.000 euros en ese proyecto de monopolio informativo que Ximo Puig ha detentado junto a sus hermanos, el capo, el jefe, es Ximo, siempre es el listo de la familia, ha tenido un monopolio informativo con radio única, tele única y periódico único en la comarca del Sport, y ahora intenta extenderlo a toda la provincia de Castellón y a toda la comunidad valenciana. Estos presupuestos perpetúan el aparato de propaganda socialista y además el amiguismo. 116 asesores en el presupuesto que se presentó el viernes. La única partida que crece un 50% es esta, la de asesores y altos cargos, que pasa de 9 millones a 14 millones 400.000 euros todos los años, para pagar a 330 personas designadas a dedo, todas ellas socialistas, nacionalistas o comunistas de Podemos, que es lo único que crece destacablemente en una comunidad valenciana en la que, desgraciadamente, quienes con sus impuestos hacen viable nuestra sociedad del bienestar, como es la FOR, ya anuncia que se marcha.
Que se marcha. Mire, es que lo dice, a mí me gustaría hacerle preguntas sobre lo que usted informa, porque usted lo tiene todo muy muy ordenado en su cabeza, pero como lo dice de esta manera, hay cosas que se nos pasan por alto. El coste de altos cargos y asesores se incrementa en 5 millones con el nuevo consell.
Efectivamente.
El aumento de 2 consellerías del Botanic 2 eleva las nóminas de altos directivos de 14,4 millones de euros. Sí. ¿Usted me puede decir esto qué significa? Es que yo quiero entenderlo.
Sí, esto significa que prometieron 2 asesores por cada consellería, hay 11 y el presidente 12, que serían 24. Eso es lo que prometieron en campaña. Y en lugar de 24, vamos ya con el presupuesto del viernes por 116 asesores, en lugar de 24. Es decir, la distancia entre los 24 prometidos y los 116 nombrados es la que hay entre el socialismo en campaña y el socialismo real que sufren los vecinos.
Estos 116 asesores están exactamente en cada puesto para asesorar, para porque mire, ¿sabe lo que ocurre? Que hay gente que la figura de asesor no acaba de entenderla, es decir, aquí, ¿cómo se nombra un asesor? ¿A quién se le nombra como asesor?
Sí, el asesor es de libre designación, es decir, a dedo, y lo que ha hecho el PSOE es nombrar a todos los ex candidatos o a la mayoría que quedaron fuera de las candidaturas. En estos 116 y en otros muchos, por ejemplo, se han inventado una agencia contra la despoblación, uh-huh, en la cual pues Evaristo Martí, que era un alcalde socialista que no ha salido, uh-huh, pues lo han hecho también asesor.
Y usted me dice que esto nos cuesta 14,4 millones.
Sí, el conjunto hemos pasado del año pasado de 9.400.000 a 14.400.000, 5 millones de euros más, que es casi un 50% más de lo que había el año pasado.
Esto con el gobierno valenciano, con un gobierno socialista, con Compromís y Podemos.
Efectivamente, con Ximo Puig desde las pasadas elecciones de abril, sí.
Mire, otra de las cosas que le quiero preguntar, porque claro, usted va muy rápido y a nosotros se nos pasa. Resulta que Ximo Puig tiene un hermano. Un hermano que es periodista o se dedica a los temas audiovisuales. Y tiene un par de empresas con unos socios, ¿es cierto?
Sí, son un grupo de tramposos, uh-huh, dedicados a la comunicación. Ellos han vivido siempre de las subvenciones públicas. Los hermanos de Ximo Puig, uh-huh, vivían de Ximo Puig en el ayuntamiento. Ximo Puig, como alcalde de Morella, nutrió, llenó de recursos públicos a sus hermanos y sus medios de comunicación. Hermanos, hijos, trabaja todo el clan Puig en Morella desde siempre y les ha ido bien porque allí lo han gobernado todo. Ahora ese dinero que antes salía del Ayuntamiento
de Morella.
Ahora sale del gobierno de los valencianos.
Y sale por medio del director general de política,
que está imputado como sus hermanos.
Que también todos. El juez ha obligado a que vaya a declarar, porque a todo esto está en la Delegación de Valencia de Fiscalía Anticorrupción.
Sí, es la Fiscalía Anticorrupción, están todos imputados, pero no hemos conseguido que Ximo Puig venga a las Cortes Valencianas, uh-huh, a decir ni mu. Al parecer se ve que no conoce ni a sus hermanos, ni a los hijos, ni a nadie, no quiere dar cuenta. Con nosotros, que ya existían ayudas a los medios de comunicación, este grupo recibió, con el Partido Popular en la última legislatura, uh-huh, en el entorno de 5.000 euros. 5.000 euros. Ahora estamos por 600.000.
Mire, yo tengo que decirle que como medio de comunicación sí que recibimos ayudas que salen de los gobiernos, pues por utilizar el hacer programas en valenciano.
Sí, que son ayudas modestas.
Tener programas de tradiciones y demás, pero sí es cierto que las ayudas suelen rondar entre 3.000 y 5.000 euros. De esto está casa da fe.
Sí. Uh-huh. Pues 600.000, porque por la promoción del valenciano, que yo no tengo ningún problema, en París provee que, y de hecho son ayudas que creamos nosotros, uh-huh, para el fomento del valenciano. Pero claro, es en Morella donde el 100% ya son valenciano parlantes, uh-huh, y donde es imposible acreditar 335.000 televidentes para recibir 600.000 euros, uh-huh, si en la población hay 2.000 habitantes y en la comarca 5.200. Por tanto, están imputados, van a tener que ir a declarar los primeros días de diciembre. Ximo Puig se ha ocultado tanto esas imputaciones como todas las demás que tiene su gobierno. Es un gobierno dedicado a perder el dinero de todos. En la ciudad de Valencia han desaparecido 4 millones de los autobuses que acabarán pagándolos todos los valencianos en la EMT, pero también tienen un director general de urbanismo de aquí de Castellón, de las pocas aportaciones, imputado por multitud de presuntos delitos. Uh-huh. Alguien que además también asesoraba al Ayuntamiento Socialista de Villarreal, al Ayuntamiento Socialista de Almenara, uh-huh, al Ayuntamiento Socialista de Segorbe, al Ayuntamiento Socialista de Badussó, a todos los ayuntamientos socialistas. Está imputado por amañar contratos junto a la alcaldesa 5 veces imputada de Almenara. Y eso se hace con un gobierno valenciano cuando en Andalucía hemos visto que con el cambio político desaparece el impuesto de las herencias. Ya no se paga. Ya no paga uno por morirse, ya uno puede heredar con libertad. Y aquí, desgraciadamente, los empresarios, a quienes se les prometió, uh-huh, que por transmitir a su hijo la panadería o el taller de coches iba a dejar de pagar, pues se sigue manteniendo. Y los únicos empresarios que ganan son la familia Puig, que no tengo ningún inconveniente en que ganen dinero siempre que sea legalmente. Y parece ser que no lo es.
No, porque
por eso
los
están
delitos
imputados todos ellos.
Es fraude en subvenciones, malversación de caudales públicos y prevaricación. Es que es muy grave. Es que yo, ¿sabe lo que ocurre? Que usted supongo que lo ha dicho tantas veces y que lo ha intentado que la gente lo entienda, que lo dice de una forma casi automática.
Sí, sin escandalizarme.
Pero, ¿realmente usted cree que la gente que nos está oyendo en este momento pueda asimilar toda esta cantidad de dinero que se está malversando en un gobierno presidido por Ximo Puig?
Pues no, porque además lo comentáis a algunas radios y se lee en algún digital, pero ello, hay una omertá, es decir, sí, hay una ley del silencio por el cual ninguno de los periódicos grandes, ni en Castellón, ni en Alicante, ni en Valencia, cuentan nada por el vínculo que tienen publicitario con Ximo Puig. Y evidentemente las televisiones, ninguna. Y lo llamativo es que lo han hecho todo falsificando y triplicando las facturas. Es decir, la misma con la que le sacan el dinero a su hermano Ximo es la que utilizan para sacar dinero al gobierno socialista de Aragón y al gobierno separatista de Cataluña. Por tanto, con un mismo gasto piden tres subvenciones
distintas.
Volvamos
un poco atrás. Me está hablando de el gobierno de ¿Aragón?
El gobierno de Aragón, el gobierno de Cataluña y el gobierno de Valencia. Todos financian al grupo empresarial de los hermanos
Puig?
De Puig. Sí, sí. 300 y pico mil euros Ximo Puig y creo que 100 y pico mil cada uno del gobierno socialista de Aragón, que es llamativo que el gobierno socialista de Aragón financia una radio por la promoción del valenciano. Pero bueno, el socialismo es así. Cosas más
Mire,
raras
yo le
visto.
Pregunté a Marta Sorlí, la candidata de MES Compromís, sí, por este tema y me dijo que no había presentado bien Francis las facturas, es decir, pero que las presentaría.
Ya, pero eso que se lo digan al dueño del bar o del restaurante cuando presenta mal en Hacienda la documentación.
Bueno,
¿no?
Esto es muy bueno, ¿eh?
Claro, y sobre todo ya no es por declarar más o menos, es para pedir una subvención, es que es un dinero de todos. Y lo que me extraña es cómo sabe una candidata de Compromís que los socialistas lo han presentado mal, pero que lo tienen bien y lo van a presentar bien. Eso me parece una broma, es decir, ¿qué
ella...
nivel de contacto tienen con los empresarios?
Supongo que ella pidió explicaciones al gobernar en coalición con Ximo Puig por la parte que le toca, porque evidentemente, como ellos de alguna manera están recibiendo algunos problemas del Partido Socialista, a los que le toca de alguna manera ellos blanquear que esa situación siga en coalición, pues es ahí donde ya me contestó.
Sí, y lo cierto es que mientras se dedican eso, es decir, a subvencionar a hermanos ilegalmente y por eso están imputados y a ayudar a medios amigos, mientras se gastan 55 millones de euros cada año, perdidos todos ellos, en Apunt, pues la presión fiscal, que vamos camino de un infierno fiscal, sigue creciendo y el empleo, desgraciadamente, hoy se crea 10 veces menos que hace justo un año. El frenazo en la economía es extraordinario. Vamos camino de la tercera crisis socialista si efectivamente se vota disperso y si el resultado electoral arroja lo que algunas encuestas indican.
¿Qué le parece los nuevos asesores de la Agencia Antifraude Valenciana?
Bueno, es que es todo publicidad y propaganda. Ajá. Ahora Baltasar Garzón, que es un juez condenado por escuchas ilegales al Partido Popular, resulta que va a ser él el que lleve antifraude en la Comunidad Valenciana a dedo por Ximo Puig. Y Ximo Puig, que está dando dinero ilegal a sus hermanos, no comparece. No han querido comparecer. Hemos pedido una comisión de investigación y no han querido que se les investigue. Ni por eso ni por perdonar deudas, como ha perdonado deudas Ximo Puig al periódico, a los periódicos de los cuales incluso él es dueño, al grupo de comunicación.
Perdone, una cosa que se me quedó la otra vez en el tintero. Ximo Puig trabajaba en el periódico Mediterráneo, del que tiene acciones. Mire, yo hasta la fecha no sé de ningún político que ejerza ningún cargo que tenga acciones en ningún medio de comunicación. A mí
sí,
no me consta.
El diario Mediterráneo es un gran periódico y él no tendría que perjudicarlo con su presencia. Tendría que haberse marchado. Yo recuerdo personas dedicadas a la política que antes de entrar pues han perdido cualquier vínculo. Sobre todo porque es indecente por parte de Ximo Puig tener acciones en cualquier empresa del mundo y financiar todos los años esa misma empresa, subvencionarla y además perdonarle préstamos. Eso es indecente. En cualquier lugar del mundo, Ximo Puig no sería presidente. Habría dimitido. Dicho lo cual, me parece que es un gran periódico, y que está sufriendo innecesariamente por esa obsesión desmedida de Ximo Puig por controlar toda la comunicación pública y privada en la Comunidad Valenciana.
En este caso, Ximo Puig dice que obtuvo las acciones del periódico como compensación a un finiquito cuando él estuvo trabajando en el periódico Mediterráneo.
Bueno, eso es lo que dice él, pero no hemos llegado a ver el despido ni el importe del despido. Es verdad que en aquella ocasión aparecieron múltiples socialistas, también Artemi Rayo, el candidato del PSOE, aparecieron como accionistas de algunos periódicos, en un momento en el cual varios periódicos pertenecían al Estado y pasaron a ser privados. Yo tengo todas las dudas sobre que efectivamente Ximo Puig hiciese una aportación de dinero. Tengo todas las dudas y me gustaría que él las aclarase.
¿Y ustedes por no eso, les han pedido que cedan las acciones?
Bueno, obviamente, vamos, yo se lo digo ahora, me parece infame ser dueño de un negocio que tú mismo desde el sector público subvencionas. Me parece que eso no debiera ser. Yo recuerdo que Manuel Pizarro, que fue presidente de Endesa, cuando entró en el Partido Popular y habían posibilidades de que él tuviese alguna responsabilidad, decidió dejar toda su actividad privada, vender, desentenderse de sus acciones. Por tanto, me parece mal, claro que sí, me parece mal. Insisto, me parece mal, aunque el periódico creo que es un gran periódico, francamente, al cual él le hace un daño innecesario. Y nosotros lo que le pedimos simplemente es que lo enseñe, que lo aclare, que muestre que efectivamente él es dueño legítimo de esa parte y que él hace lo que quiere. Pero en cualquier caso, aunque sus hermanos salgan como salgan del juicio, que creo que van a ser condenados porque es palmario que no pueden hacer acopio de 600.000 euros de tres administraciones distintas con la dimensión de ese negocio y de esa comarca. Aunque fuese así, es inmoral presidir un gobierno que subvenciona a tu propia empresa, tengas más o menos acciones. Inmorales, indecente, no sucede. Y si alguien conoce un ejemplo fuera de la Comunidad Valenciana, que lo ponga. No sucede en ningún lugar del mundo. Y por tanto, el daño que hace Ximo Puig a un buen periódico me parece gratuito.
El periódico es muy bueno, pero a Isabel Bonich no le tienen demasiada simpatía.
Bueno, Isabel Bonich es una mujer valiente y por tanto yo le tengo la admiración que merece, y después de lo que dice y cómo lo dice y de enfrentarse a todo un aparato socialista como ya se ha enfrentado, creo que tiene más méritos que nunca para liderar con solvencia el centro derecha político, que lo único que pedimos es hacer lo mismo aquí en la Comunidad Valenciana que ya estamos haciendo en Madrid o en Andalucía, que es suprimir impuestos, eliminar barreras, dar mayor libertad de elección y crear empleo. Solo quien crea empleo puede subir las pensiones. Yo recibió mi madre, que es viuda, la carta del aumento del 7% en la pensión de viudedad que dejó el Partido Popular aprobado y cuya carta envió Pedro Sánchez. Eso es. Es decir, al final el empleo, las bajadas de impuestos, apostar por la actividad privada te permite que Andalucía o Madrid sean referencias y, desgraciadamente, de la Comunidad Valenciana, la Ford decida que se marcha.
Eso sí que es una noticia muy triste.
Sí, bueno, es que el gobierno valenciano está dedicado a otra cosa. El gobierno valenciano está dedicado a la publicidad y a la propaganda, pero no a ayudar al tejido productivo. 50 millones al año vamos a tener que pagar porque un gran proyecto en Paterna, un proyecto empresarial grande, ha sido boicoteado por el gobierno valenciano porque no creen en la libertad de empresa. Y han ganado en los tribunales y les han dicho que por cada año de retraso en la concesión arbitraria de esa licencia de apertura, los valencianos tenemos que pagar 50 millones de euros. Yo no sé por qué tenemos que pagarlo todos los valencianos y no aquellos que han cometido el desmán.
Miguel, muchas gracias.
Pues
es
un
que
placer.
Nos has informado encantado de todo lo que teníamos dudas. El domingo veremos qué ocurre y te esperamos. Yo quiero que vengas de forma habitual y que nos vayas informando de lo que ocurre en las Cortes Valencianas.
Pues en cuanto pueda, la verdad es que es un auténtico placer y yo también deseo que el domingo la gente vote en paz, vote en libertad y tome conciencia de que en una provincia pequeña dispersar el voto es perderlo y por tanto que elijan bien. Hay dos grandes opciones y a mí me gustaría que Pablo Casado fuese el presidente que evitase la tercera crisis socialista en España.
Fundació Globalis et convida a la gala de lliurament dels Premis Globalis 2019. Divendres 8 de novembre a partir de les 12 del migdia al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Uns guardons que faran un reconeixement especial al periodista vila-realenc Julián García Candau. Entrada lliure amb inscripció a www.fundacionglobalis.com.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Vila-real.
Radio Vila-real. 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Un minut passa de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant del Patronat Provincial de Turisme, que ha preparat un programa per a donar a conèixer l'oferta turística de Castelló, tant del litoral com del turisme d'interior, amb presència en diferents fòrums nacionals i internacionals. Londres, Berlín, València o Valladolid són algunes de les cites en el calendari. La cita més destacada del mes és el World Travel Market London, que des d'avui fins al 6 de novembre estarà en funcionament. És una de les principals fires de turisme arreu del món de caràcter professional, on el patronat, amb presència de representants de municipis i empresaris turístics de la província, participa dins del pavelló de turisme Comunitat Valenciana. El Regne Unit va representar el 2018 el 15,98% de les pernoctacions dels turistes estrangers que van visitar la província de Castelló i fins a agost de 2019 les pernoctacions de turistes britànics han augmentat un 5,43%. Del 15 al 17 de novembre l'atenció es traslladarà a la València Bike, un esdeveniment al voltant de la bicicleta que tindrà lloc a Fira València al costat d'un certament de motociclisme. Així hi haurà presència d'un mostrador en l'estand de la Comunitat Valenciana atès pel personal del Patronat Provincial de Turisme, on s'informarà, acompanyat d'empreses del sector, de l'oferta turística de cicloturisme, una de les línies estratègiques del Patronat Provincial de Turisme per als propers anys. La València Bike és considerada com un bon aparador, ja que la Comunitat Valenciana representa vora el 30% del total de viatgers que visiten la província de Castelló. Per altra part, del 22 al 23 de novembre tindrà lloc Espolingua Berlín, una fira de turisme idiomàtic. El Patronat de Turisme participarà en un stand propi on les empreses que comercialitzen turisme d'ensenyament en espanyol per a estrangers mantindran reunions comercials i posicionaran la província en aquest segment. Es tracta de visites d'alta rentabilitat amb més de 2.000 euros de despesa per estància, ja que són fins a 4 vegades més llargues que la mitjana i són turistes consumidors d'altres modalitats de turisme al territori. I ens anem ara a Cabalmassora, que ha formalitzat els contractes de 16 persones després de rebre més de 238.000 euros en subvencions autonòmiques. Es tracta dels plans en Fuhu i en Corp per al foment de l'ocupació entre els joves qualificats, no qualificats i majors de 30. Fins a 14 persones treballaran per al consistori durant un any, mentre que les altres dues prestaran els serveis durant 6 mesos. D'una banda, la Generalitat Valenciana ha concedit a Almassora una subvenció de 147.000 euros
per a la contractació temporal de persones joves qualificades sota la modalitat del contracte en pràctiques. És el programa d'ocupació més quantiós que ha permès contractar 9 persones durant un any. D'altra banda, el govern autonòmic ha concedit altra subvenció de 91.000 euros per a la contractació temporal a jornada completa de joves no qualificats. Són 5 menors de 30 inscrits en el sistema de garantia juvenil. Treballaran en el consistori durant un any com a peons i conserges. Aquestes ajudes tenen com a objectiu impulsar la contractació de joves a través d'administracions públiques i facilitar la seva incorporació al mercat laboral i l'adquisició d'experiència professional. En últim terme, altres dues persones han signat els seus contractes per a 6 mesos i per a treballar com a peons per al consistori en resultar beneficiàries del plan Encorp per a majors de 30 anys. I no deixem Almassora, el Departament de Patrimoni ha recreat el jaciment arqueològic del Torrelló del Boverot amb el vol d'un dron. Les imatges preses de l'assentament han permès cartografiar en detall la fisionomia de l'enclavament situat al costat de l'autovia en el límit del terme municipal. L'arqueòleg municipal Gerardo Clausell ha supervisat el projecte, cofinançat amb els fons FEDERS europeus. Es tracta d'una eina per a donar visibilitat a les últimes troballes descobertes el mes de juliol passat, de manera que Almassora complisca els objectius de comunicació marcats en l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat EDUCI. D'aquesta manera, qualsevol internauta pot realitzar un passeig en línia per les ruïnes i conèixer la disposició de cada element. I ens quedem ja a la localitat. La candidata de Més Compromís al Congrés per Castelló, Marta Sorlí, ha posat de relleu la necessitat de portar les reivindicacions històriques de les comarques del nord a Madrid, especialment les de Vila-real. Una de les reivindicacions de Compromís, explica la candidata, i que hem continuat posant damunt la taula del Congrés, és el finançament just, ja que afecta al dia a dia de la ciutadania. Un millor finançament, considera, es traduiria en serveis socials més dignes, més escoles i professorat i més professionals metges, entre altres qüestions, un assumpte que afecta tant a Vila-real com a la resta de pobles de Castelló. No obstant això, la candidata ressalta que a Vila-real hi ha dues coses molt importants que cal portar a Madrid amb urgència, com són la construcció d'una nova comissaria de Policia Nacional i l'accessibilitat de l'estació de trens. La regidoria de Participació Ciutadana i Proximitat aproparà les institucions europees als col·lectius de la ciutat amb una visita al Parlament Europeu i a l'oficina de la Generalitat Valenciana a Brussel·les. En el viatge finançat per la Comissió Europea participaran 14 entitats que estaran acompanyades per la regidora de l'àrea Míriam Caravaca. El programa es durà a terme entre els dies 18 i 20 de novembre i consta de viatge, estància a Brussel·les i visita al Parlament, així com també a l'oficina de la Generalitat en la capital belga. És una ocasió, diu Caravaca, immillorable per tal d'apropar a la ciutadania unes institucions que assegura són claus per al present i el futur del país, tot i que són unes grans desconegudes pels veïns de la ciutat. Segons la regidora, ja fa uns mesos es van ficar en contacte amb el Parlament per a sol·licitar una subvenció i poder organitzar aquesta visita, una subvenció que se'ls ha concedit fa unes setmanes i que, una vegada concedida, ha estat quan s'han convocat aquestes associacions de la ciutat per a obrir el programa a la participació de les que pogueren estar interessades. Finalment, la delegació local estarà formada per un representant del barri de l'Hospital Progrés, la Sénia, Cervantes, Nou Crist del Calvari, Sant Ferran, Sagrat Cor de Jesús, Zona Centre, La Soledat, El Pilar, la Federació de Veïns, Botànica al Duc, Mas Mujeres, Associació de Mestresses de Casa i Consumidors. I tanquem parlant de la regidoria de Turisme, que prepara una nova edició de la Ruta de la Tapa, la 14a, que arribarà durant el mes d'abril i maig del 2020, previ a les festes patronals de Sant Pasqual. Així doncs, aquest esdeveniment gastronòmic reprèn el calendari d'anys anteriors, ja que l'any passat els restauradors van demanar avançar aquesta data. Els restaurants podran oferir, com cada any, una tapa de lliure elecció i altra que tindrà com a principal ingredient la taronja, i els comensals tornaran a tindre els habituals tapaports per tal de sellejar-los en cada establiment i participar en el sorteig de diferents premis. Els interessats en participar en aquesta cita tenen de plaç fins al 31 de gener de 2020 per a inscriure's tant mitjançant el correu web vilareal@turistinfo.es o directament a l'oficina de turisme. I fins ací el repàs per a aquesta actualitat provincial i local, una xicoteta pausa de seguida amb més assumptes a la 92.2.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Estàs preparant el teu viatge de final de curs? Fins el 15 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria per a conèixer la història de Caixa Rural Vila-real i realitza un vídeo sobre l'entitat amb la teua classe. Formaràs part d'un concurs que et permetrà guanyar 1.500 euros. No dubtes, participa en el concurs de vídeos per a escolars de Caixa Rural Vila-real. Podràs emportar-te 1.500 euros per al teu viatge o qualsevol altra experiència. Informa't a www.fundaciocaixarural.org. Caixa Rural Vila-real. Senta'n xamtú.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XT. Descúbrelo entrando en kia.com y visitando tu concesionario oficial Kia más cercano.
Kia. Calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almazora y Vila-real. Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Aquest cap de setmana s'ha conegut o des de l'Ajuntament ja s'ha informat respecte què volen o com han perfilat el nou mercat central per tal de donar-li una nova espenta i reviscolar aquest espai de venda al centre de la localitat. Per tal de conèixer finalment quin és el plantejament, tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable d'Economia Vila-real, el regidor Xus Madrigal. Regidor, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
Doncs parlem, no?, d'aquest redisseny ja, en definitiu, diguem, del mercat central. Moltes vegades ho hem parlat amb vostè, no?, que era un dels seus objectius, millorar la situació del mercat central. Finalment serà amb un gastromercat. En què consistís aquest projecte?
Bueno, lo primer es eso, el que va anunciar no es más que un pas més de la línia que portem per intentar aconseguir revitalitzar el mercat central. Uh-huh. En estos moments lo que hem fet ha sigut traure a licitació ja els puestos que hi tenim lliures per tal de que la gent puga pujar a ells i se puga omplir, que és la primera part de la fase d'este nou mercat central que volem impulsar.
Uh-huh. Així doncs és un primer pas i són 7 diguem les parades que hi ha, no?, a licitació.
Sí, sí, són 7 parades que hi ha, esperem que totes estiguen plenes uh-huh. En quant a aquesta licitació, seria l'objectiu que tindríem. I a partir d'ahí, bueno, portem tot un procés en el que volem, pues, com tu has comentat, donar un altre impuls, més en la línia del gastromercat, no? Uh-huh. Un mercat que estiga viu, que tinga activitat, que la gent pugui anar i no només fer compres, sinó també, pues, poder degustar els productes que hi ha allí per tal de donar-li un valor afegit a aquest producte pròxim de qualitat que té el mercat central. Uh-huh. Esta vegada també és la cafeteria, sí, en els puestos, com un puesto més de mercat, una cafeteria de servei al mercat central. I, bueno, en tot això mes el que va a anunciar el alcalde l'altre dia, que anem a intentar treure el projecte buscant recursos. La situació econòmica de l'Ajuntament, tots sabem com està, les dificultats que tenim. Ara hem tingut que fer un altre crèdit per a poder un préstam o per a poder fer front a les sentències aquestes que estan venint tots els dies, sentències urbanístiques, però no perdem la il·lusió de poder fer el projecte dels Santís Xusgats, habilitar-lo per a ampliar les dependències municipals i poder donar-li allí, o sigui, tesoreria, sigui economia o qualsevol altra regidoria, més vida també, més afluència de gent al mercat central i, per tant, més viabilitat.
Uh-huh. No sabem, regidor, si també en aquesta etapa ja s'implicarà, perquè es va comentar, no, que l'objectiu també era implicar els establiments que n'hi ha en aquesta plaça del mercat. No sabem si ja es donarà en aquesta fase.
Bueno, nosaltres des del primer dia ha sigut un projecte en el qual hem intentat anar de la mà tant dels abastecedors que n'hi ha actualment en el mercat com dels hostalers de la zona, no? Jo personalment m'he reunit amb ells en diferents ocasions, hem valorat moltes possibilitats, al final la possibilitat que vam decidir entre tots va ser la de treure la licitació a la cafeteria, però no obstant això, la nostra línia és treballar en ells, de la mà dels hostalers, per a poder fer producte del mercat allí. Entonces, per almenys aquells que vulguin, intentarem arribar a acords per a poder fer així.
No sabem, regidor, fins quan o quan s'obri el plaç per a que la gent que pugui estar interessada ve en la cafeteria o en la resta de parades puguen presentar les seues opcions.
Pues està obert ja. De fet, estava publicada el divendres passat, són 10 dies hàbils, i, 10 dies naturals, i bueno, durant tota aquesta setmana la gent podrà presentar les seues propostes. Ho hem intentat fer molt senzill, hem abaratat els costos de les parades al màxim que hem pogut, perquè d'alguna forma això té que anar regulat, i hem intentat fer atractiu i senzill el procediment, de forma també que si aconseguim que a més sigui ràpid, intentarem fer la campanya de Nadal ja en tots els puestos, en marxa.
No sabem, veiem que una de les obligacions, diguem, de la gent que vulgui estar és l'horari. En aquest cas, amb possibilitat d'ampliar, no?, quan arriben aquestes dades destacades, però no sabem si n'hi ha alguna altra obligació.
Bueno, el tema de l'horari va en la línia de el que hem parlat també en els abastecedors actuals, no? Pensem que en el nou model de mercat pues, també té que tindre certa activitat per les vesprades i, a més, pues, la gent més jove, les generacions més joves, d'alguna forma, tenen més dificultats en poder anar a comprar pel matí únicament. Això és una realitat. Avui en dia n'hi ha moltes parelles i moltes famílies que treballen durant el dia i per la vesprada pues, poden anar a comprar. Esta situació pues, es fa plantejar-nos que hem de fer un esforç per obrir alguns dies el mercat per la vesprada i l'ampliació de l'horari en aquesta línia. Encara que no la fem obligatòria, sí que hi ha una predisposició a que sigui així.
A part d'això, algun altre requisit indispensable que la gent que vulgui estar en el mercat hagi de complir?
No, bàsicament l'únic que volem és que n'hi hagi col·laboració. Nosaltres anem a fer activitat i campanya per a poder donar-li vida al mercat i sí que esperem que la gent que tinga ganes de licitar pues, també tinga ganes de col·laborar. Nosaltres posarem tots els mitjans possibles, però sense la implicació per part dels abastecedors seria molt complicat fer-ho. Ens consta que la gent que actualment està al mercat si té ganes i esperem que la gent que entre tinga les mateixes ganes i puguem tirar davant tot aquest projecte.
I no sabem, tot i que òbviament hauran de completar el procediment, si s'ha demostrat interès per part d'alguna persona per obrir, no?, alguna d'aquestes parades del mercat.
Sí, gent ha preguntat, ha vingut, ha parlat amb nosaltres, ens remitim a les pliques, és un procés obert i transparent, i per tant, que vulgui aplicar, doncs... Ja hem intentat fer-ho el més senzill possible i sí que n'hi ha cert d'interès. Jo crec que en tot el que hem dit del mercat, de lo que volem donar-li aquest nou impuls, la gent pot veure l'atractiu i pensem que això seria molt important que sigui així.
Doncs, regidor, com sabem que t'hauràs d'ara alguna que altra obligació, ens agradaria que recordara, no?, aquest plaç i que encoratjara la gent que pot donar aquest pas endavant, que ho faça, no?, i que també el mercat estiga ple.
Pues sí, com has dit, encoratgem a la gent que puga posicionar-se i aplicar a estos puestos, que estarà durant esta setmana, crec que el pla s'acaba diumenge, te parlo de cap, però crec que és així, per a poder presentar les propostes. I esperem que sigui així, que sigui un èxit i que, bueno, aquesta vegada sí o sí n'hi ha que un mercat central ple i en ganes de tirar endavant. Sí.
Doncs esperem que si siga regidor, com sempre, moltes gràcies per atendre la nostra cridada i parlem prompte.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
¿Conoces Macart Salomé? Encontrarás material de dibujo y pintura, así como retratos personalizados en lápiz, carboncillo o pastel. Déjate asesorar por Macart Salomé. Son especialistas en bellas artes. Descubre todo lo que pueden ofrecerte en macartsalomé.com. También en Instagram, Macart Salomé, calle San Roque 16, frente a la Iglesia Mayor de Villarreal. Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94. Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher. ¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas, nada se le resiste. Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes, avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Hoy voy a hablarte.
La moda que estás buscando para tus pequeños, la encontrarás también en Canem, con alguna de nuestras marcas favoritas, como los Sanity Fossi, desde la talla 2 a la 16. Ven a conocer nuestro espacio Canem Kids, en Villarreal y Nules, y vístelos a la última y al mejor precio. Es posible, incluso lo
imposible. En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología Blue Link, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Ven a verlo el día 8 a tu concesionario Hyundai Movicorea en Castellón.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Una 22, 23, ja continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i ho havíem comentat a l'inici del programa. Avui s'ha presentat El culpable, de Cine culpable 2019. No sabíem si finalment podria arribar o no, però sí, el tenim així, quasi és una exclusiva. Estàvem comentant, havia vingut algun dia El culpable quan s'ha presentat? Jo crec que ens estrenem en aquesta modalitat. Ara, diem el nom per si algú no ha vist el Facebook i ja sap qui és. Així que saludem a les que sí que podem presentar. La regidora de Joventut, Anna Vicenç, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
I també l'organitzadora d'aquest esdeveniment des del Pianotón, també, Sònia de la Vega, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Presenteu vosaltres al tercer convidat en aquesta entrevista.
Sí, pues l'Ajuntament de Vila-real i el Peatón té l'honor, el grandíssim honor de presentar al culpable 2019, que és el Castell, bueno, no vaig a dir castellonenc, que el de la província de Castelló, Víctor Palmero.
Víctor, molt bon dia i moltes gràcies per estar ací.
Bon dia, és un plaer estar ací. Gràcies a tu.
Bueno, de Onda, per si algú no l'ubica, és que Onda i Vila-real al final som... Jo tinc la meva família allí, o sigui... Jo...
La meva cunyada és d'ací, o sigui que
m'aixina. Mira, el meu germà viu a Onda, doncs mira, ja ho tenim a mà. Al
voler som família tu i jo.
Sí, al final no m'ho hem enterat. Doncs bé, repetiu, xic, que sempre s'intentava alternar xic i xica. Bueno, tot i que Víctor interpreta en la pantalla xicoteta... Alba, o sea que está ahí.
Sí, es una cosa que se podría interpretar ambiguamente.
Sí, ¿Por qué, Víctor? Aparte de la proximidad que tenemos.
Pues porque Víctor es un actor de así, de la nuestra tierra, y el festival pues le agrada a lo nuestro. En cara que siguen internacionales, nos agrada mucho cuidar a la gente así. Igual que la gent d'ací ens cuiden a nosaltres, tots els realitzadors, els productors, els actors i els tècnics d'ací de la província, pues, ens tenen molta estima i nosaltres a ells. I Víctor és una persona que té un bagatge ja i té un nom a nivell nacional i això ens fa bé al festival i esperem que el festival també li puga fer bé a ell.
Víctor, tenint en compte, ara te farem una imatge, una foto, perquè tens el cartell de culpable. Que no te puga suposar cap perill, de què et pots declarar culpable? Perill d'idea i sinó de que puga vindre ningú a dir-te, escolta...
De què em puc declarar culpable?
En l'àmbit que vulguis, jo què sé.
És que només em venen les coses roïnes i això no es conta a la ràdio.
No, perquè si no queda gravat i no se pot... No, no.
Culpable de ser una persona meravellosa. No, és broma.
Ara cridem algun familiar a veure ell.
A veure, meva àvia. No sé, culpable de la vida, jo crec, culpable d'haver nascut. La veritat que és un honor per a mi ser el culpable d'aquest any. Feia molta il·lusió, ja ho vaig intentar l'any passat, vam estar allà parlant, però finalment aquest any ha pogut ser. És un honor per a mi estar ací, a Vila-real. La gent m'ha tractat genial. De fet, venim de rodar ara mateix una mena de promo. D'espot per al festival i ja ho veureu que hem fet una cosa molt curiosa, molt friki, molt divertida. I no res, que espere que a la gent agrada i que vinga al festival del 25 al 29 de novembre.
Coneixies abans que et contactaré, no, l'any passat, per a veure si podia ser culpable el festival?
Pues mira, l'altre dia ho deia en una entrevista que sonarà super friki, però jo recorde de crio vindre amb els meus pares al Continente de Villarreal, d'Estomda, perquè ahir no teníem ningú...
Home, ara ja n'hi ha un xicotet.
Ara sí, ara tenim, ara tenim. Però recorde que venia amb ells i just ahí hi ha un grafiti que fica Cine Culpable, que hi ha com una imatge d'una claqueta o alguna cosa així, o una càmera. I recorde que, claro, com jo des de crio m'agradava tant tot el rotllo este de la tele, jo veia el grafiti este i deia, això què serà? O sigui, que tinc el record de xicotet i a més fa poc vaig passar, ja sabent que anava a ser el culpable, dic, ai, no m'agradava este grafiti, m'ha vist el record de xiquet. I, bueno, coneixia el festival un poc per els últims anys, pues sí, conec un poc el que es fa a la província. A més, vaig conèixer a Sònia l'any passat en un festival que tenim a Onda, que es diu En Xicotet, també de curtmetratges. I bueno, pues és un plaer estar així.
Has tingut molta experiència o alguna experiència en el món del curtmetratge?
La veritat que sí, des de menut. De fet, el primer que vaig fer va ser en un veí del meu edifici a Onda, perquè em digué Salva Diego, em va dir, oye, quiero hacer un cortometraje, una cosa de por, jo de crio correguem pel Montí, no sé. Però
allí, no?
Sí, però això va ser la primera experiència i fins ara, la veritat que jo sempre us recomano, a més, als actors que comencen, que el món del curtmetratge per a nosaltres, encara que no sigui una cosa remunerada, tal, és que ens valde molt, perquè és pràctica davant d'una càmera. I bueno, pues, segur que tinc uns plànols horrorosos dels primers curtmetratges, però a poc a poc, de fet, l'últim que vam fer va estar premiat a l'últim Cine Culpable, Les Set Llums, d'Alberto Evangelio,
Y tú vas a ser, y yo vas a estar nominado. Vas a estar nominado como sí. millor actor también.
Uh-huh. Y... molaría tant que agafareu les imatges del primer curtmetratge d'ell i les projectareu.
Ostres.
Tira el teu veí i dir-li, torna'm el favor.
Jo crec que millor que no.
Que no seria un favor.
Però...
seria cap favor.
Puc passar-me el vídeo de la comunió o alguna cosa d'això.
Que és el més mono, no?
Sí.
Uh-huh. Quin paper li encomaneu a Víctor, Anna o Sònia?
Pues que faci un poc, no?, de cap visible, no?, del nostre festival d'ambaixador i que, uh-huh. i que puga dur el nom del festival pues, més enllà de la nostra província, que és de lo que uh-huh. també es tracta, no?, de que ens coneguen en tot el territori espanyol, però també en tot el món. Uh-huh. A veure si d'ací uns anys el veiem a la gran pantalla a nivell internacional i es pot dur.
Bueno, és un dels objectius, no?, suposo que per a qualsevol actor o actriu donar el pas
claro, sí,
internacional.
M'encantaria treballar. De fet, mira, l'any passat vaig estar a Los Angeles en una escola d'interpretació allí, vaig fer les meves primeres classes en anglès d'interpretació, va ser molt, molt especial. Uh-huh. Vaig anar al cartel de Hollywood on tots els actors van i totes aquestes coses i la veritat que va ser una experiència molt, molt xula i sí, sí, m'agradaria treballar a nivell internacional, clar.
Escolta, pues igual que vas veure el graffiti de la rotonda, en la rotonda i ara mira. Estàs així... tens la foto d'ací igual 5 o 10 anys estàs per allí.
També és de veres, vinga.
No? Va, agafa boixina.
Tindrem que creure nosaltres, no?
Sí, 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 no, malament, anem. Ja està la selecció feta? Ja ho heu vist tot i està tot fet? O com va,
està la selecció feta i ara està el jurat. Estan...
heu passat el marró ja, no?
Sí, ja ara ja el tenen ells i ells tenen que decidir lo més difícil, que és lo dels diners, a veure qui li donen. I ells tenen ja Issa Llavor, però encara nosaltres no hem fet públic els seleccionats, ho farem en la propera roda de premsa.
Poc a poc.
Sí, poc a poc. Les coses, poquet a poquet, així la gent les
assimila. Seria millor, clar.
Clar, clar. Uh-huh. I això pues, en el proper dia ho farem, això, i també qui són els jurat, també.
Els dineritos, regidora, que ja se sap, me fascinen una cara. Que jo no vaig a demanar-li diners, escolte.
Jo no.
Que la situació de l'Ajuntament és la que és, però el
sí.
compromís amb Cine Culpable estava.
Sí, jo ja vaig comentar la última roda de premsa, crec, que enguany la situació econòmica de l'Ajuntament és molt, molt complicada. Ara mateix venim d'una junta de coordinació on ens hem reunit l'equip de govern i hem fet un repàs a les sentències urbanístiques que vam heretar del Partit Popular. L'Ajuntament de Vila-real està en un moment molt, molt, molt complicat, però evidentment fem un esforç per a que Cine Culpable siga una realitat. Apostem per la cultura, tenim el Festival Internacional de Teatre al Carrer i uh-huh. tenim pues, Cine Culpable. Són els dos referents a nivell cultural que té l'Ajuntament de Vila-real. A més, són dos festivals internacionals i sempre, sempre, sempre apostarem per estos dos festivals i per promocionar la cultura a Vila-real. Sònia ha dit que espera que Víctor duga el nom de Cine Culpable per tot el món i jo espero pues, que també duga el nom de Vila-real per tot el món.
Uh-huh. Quanta més gent ho expandisca,
sí,
millor, no?
Sí, uh-huh. És d'Onda, però que se'n recorde de Vila-real.
Si és que tenim molts vincles, igual.
I ja que jo estic en Villarreal, sí? I que tinc que portar el nom de Villarreal i el de Cine Culpable vaig a aprofitar i el 30 de novembre teniu que vindre a Onda perquè...
Teatro Mónaco, no?
Faig, sí,
al mes, al
faig la preestrena de Johnny Chico, que és el primer monòleg teatral que vaig a fer com a actor. A més, és un text que jo he seleccionat, ho dirigís Eduard Costa, que va ser el meu profe de teatre allí en Onda uh-huh. quan jo tenia 15 anys, durant 4 anys, més o menys. Així que vos convido a tots perquè va ser un ànim molt especial, estic segur.
Uh-huh. Pues mira, ja que ens has dit projectes de futur, en què més estàs?
Pues mira, ara mateix estic en Háblame, que és una altra obra de teatre que faig en l'actriu Maria Garralón i Raquel Infantes. I a més, en gener comencem a rodar la segon part de la 12a temporada de La que se avecina.
Que guai, és que m'encanta. Molt fan. Sí, molt fan. Jo no la veig molt per obligacions. Bueno, ella també té obligacions,
sí,
però no sé si la pot veure.
Però quan tanque Peppa Pig, enxufa La que se avecina.
I és aixina, no? És la
sí.
vida de la
I a mi m'encanta, m'encanta. Uh-huh. Soc fan de pòster.
No suposem que...
Gràcies, amigui.
Tira, Víctor, t'hi va acabar el seu personatge. Suposem que això t'ha donat una visibilitat que ens comentava una hora quan heu vingut, que la gent se parava, te preguntava que quan tiraven la sèrie. Això t'ha donat, suposem, molta visibilitat.
Sí, la veritat que és...
Per a bé i per a mal, eh?
És una sèrie... Sí, ja de tot, per supost. És al·lucinant el rebombori que causa aquesta sèrie. Jo, per a ser sincer, jo vaig entrar a la temporada 8 i tampoc la seguia massa. Evidentment, l'havia vista, uh-huh. però... La veritat que he flipat quan he entrat i quan he començat a treballar. Em rica moltíssim amb els guions, m'ho passa genial gravant allà, i a més és això, és que he flipat en la quantitat de gent que la veu i que és fan i tot el que meneja, així que és molt guai estar.
És el segon culpable que tenim d'aquesta sèrie. Sí, vam tindre també Antonio Pagudo, va ser culpable també del nostre festival. No fa molt.
Ja en fa uns quants.
Que bonic és. Un beso, papa.
No fa molt, però ja
4-5 anys. Només?
Només.
Més segur, claro. És que els anys passen.
Ai, pues sí, l'arruga.
Jo crec que farà 8 anys o per ahí.
I pues me fiaré de la regidora. No vaig a dir-li jo que no. No li vaig a dir que no. Un projecte com aquest, suposem que és un caramelet, no?
De què em parles de tot?
La que s'avecina.
Ah, sí, evidentment, i sobretot perquè és un personatge molt, molt especial, com tu dius, per a bé i per a mal. Uh-huh. Aleshores, per a mi, sobretot ha sigut guai, perquè jo ja venia, havia estat, vaig plantar a fer en física o química, con el cul a l'aire, feia del Pagafantas verge, i de sobte que m'arribarà algo així, tan allunyat d'alguna manera, i que com a actor, pues, sí, és un caramel, perquè et permet jugar a ser lo contrari de lo que ets, i sobretot la llibertat en la que m'han deixat treballar el personatge, la directora, que també és una ajuda que siga una dona, perquè al cap i a la fi...
Una sensibilitat especial. Clar,
sí, sí. I bueno, sí, és un caramel, sense dubte.
No, i les crítiques com se porten, perquè fa no molt van saltar aquestes crítiques que t'havien llançat per Instagram.
El que passa és que després també es fa més gran del que és realment, però perquè els mitjans de comunicació han ficat titulars del rotllo. És que recorde, no és la primera volta que em passa, i l'anterior hi havia un que deia el infierno que vive Víctor Palmero, i jo pensava, collo, van a girar això, els pares van a dir què te passa, hijo, però clar, però a veure, és inevitable, vull dir, tant a mi que faig un personatge també d'una característica una mica especial, com a qualsevol altre actor que està treballant en tele, és que sempre hi ha gent que està una mica pirada o que li agrada clavar-se on no toca, o que està molt avorrida amb la seva vida. Aleshores, jo sempre que he ensenyat al món el que em diu, el que em pot arribar a dir la gent, més que com una crítica, o sigui, més que com dient, mira lo que me dice, no? per a fer sentir llàstima, tracte de fer-ho d'una forma una mica instructiva, o sea, constructiva. Uh-huh. Com diguem, ¿por qué este tiempo que inviertes en hacerme sentir mal gratuitamente, no lo inviertes en hacerte sentir bien tú? Y ves cine o películas, o lees libros, o haces cosas que te curdan como persona, en lugar de estar perdiendo el tiempo haciendo esto. Pero bueno, ja gent de tot el món, ja ho sabeu, i així estarem per lluitar contra ells.
Sí, vam viure aquest xicotet atac en el plenari.
Sí.
Homòfob, no?
Sí.
Nefastes de titular, diguem, d'una manera que va fer la regidora de Vox. I
15 segons, però quins 15 segons?
A mi em va arribar a Madrid, de fet.
No? Més durs. Jo crec que només du 4 anys en l'Ajuntament, aquesta és la meva segona legislatura, però l'alcalde mateix ho va dir, que ni en el govern ni en l'oposició havia escoltat una frase tan
desagradable
en el plenari, i mira que se diuen barbaritats en el plenari de l'Ajuntament de Vila-real, però com Isa, ninguna. Jo agraïsc a Víctor el paper que fa. Crec que en la que s'avecina dona aquest punt de visibilitat al col·lectiu transexual, i pense que la feina que fa és brutal en aquest sentit.
Gràcies, jo confio, perdó, simplement en que la gent dins del seu cap intenta integrar la paraula amor i menys la de l'odi, perquè crec que tal com està la societat ens fa falta una mica més d'estima, de grup, de fer relacions, que de trencar-les i de tractar d'ocultar la llibertat sexual i l'estima que pugues sentir per una persona. La veritat que condemne totalment el que va passar en aquest plenari amb aquesta dona.
Doncs també he fet aquest apunt. Has estat en pantalla gran, en curtmetratges, has estat en la xicoteta pantalla damunt d'un teatre. En quina de les facetes estàs més còmode? O escrivint, no ho sé.
Jo disfruto més fent teatre, però, però no, siguent sincer, es guanya més a la tele. Vull dir,
les coses com són.
Les coses com són, és a dir, que jo crec que tot té el seu encant, però és que el encant del teatre, del directe, del sentir la reacció del públic, l'escolta mútua, és únic.
Així que, si t'arriben més papers de teatre, no?
Benvinguts. Benvinguts seran.
Uh-huh. I en cinema alguna coseta?
Ara mateix no. L'últim que vaig fer en cinema va ser la peli Dioses i perros, però ja fa uns anys. Uh-huh. Però és una mica la signatura pendent que tinc. I a veure si arriba.
A veure si arriba.
Jo crec que arribarà.
És molt complicat per a un, diguem, un xic de províncies anar a la capital o intentar obrir-se un lloc en el panorama audiovisual.
Home, jo és que em considero un afortunat i també des de molt xicotet ho he tingut molt clar, aleshores no m'ha costat tant, però vull dir, m'ha costat, però ha sigut com algo que tenia tan clar que em dona la sensació de que tenia que ser així, no hi havia una altra manera, però entenc que sí, que evidentment jo si m'haguera quedat així no crec que haguera pogut desenvolupar-me. Per això també agraeix que hi hagi coses com el que fa Sònia, com el Festival Cine Culpable, que d'alguna manera motiven a la gent a la creativitat i a que amb els mitjans que puguem fer el que siga, com jo t'acabo de contar que el veí del 6è del meu edifici em va dir, oye, hacemos un corto, i ell va dir, pues venga. I crec que no hi havia ni càmeres de mòbils, ho van fer en la càmera que tenia en sa casa. Vull dir, al final, d'alguna manera, qui vol pot. Jo recordo quan vaig entrar en la casa vecina, la directora em digué, si és que avui en dia, con un teléfono, te puedes grabar una escena i subirla en YouTube. O sea, és que és verdad que en ese sentit tenim una llibertat més que mai. I és més tirar-li morro i dir, ¿por qué no? Uh-huh. que tallase, perquè diu, ai, jo per què vull fer esto, si luego...
Ja, no? Igual sí. També, no?
I a més, bueno, ja és algo que tinc superadíssim, però és de veres que jo de xicotet, inevitablement, claro, que tu tingues unes aficions així en un lloc com en Onda, no? Uh-huh. I era un bicho raro, era el bicho raro del poble, no? Uh-huh. I al final pareix que de crió sobretot tenim aquesta crueltat que ens agrada com al diferent senyalar-lo. Sí. Entonces, és de veres que bueno, puc caer lleig, però que collons, estic orgullós de no haver-me deixat emportar per aquestes crítiques i d'haver seguit lluitant en el que creia que tenia que ser i que al final ha sigut i espero que continuï sent.
Veus, d'això eres culpable. Al final tot és.
Veus?
Al final d'això te pots declarar culpable. Doncs, xiques, ens agradaria que convidàreu a que la gent se passi per ací aquesta setmana de Cine Culpable, que vagin a les gales i suposem que no sé si estaràs tota la setmana, Víctor, o almenys en la gala de Cloenda.
Estaré en la gala de Cloenda segur. Uh-huh. I procuraré passar algun dia més, però és de veres que just el dia següent del 30 és quan estrenem el monòleg, és a dir, que va ser una setmana forteta
intensa, sí.
I bueno, la Cloenda estic segur i procuraré uh-huh. vindre a veure alguna de les propostes que porten així.
Uh-huh. Pues bueno, per a desestressar-se i, no, i que el cap pensi en altres coses que el monòleg, no? Per a fer un xicotet parèntesis.
Això.
Doncs Anna, regidora, moltes gràcies. Sonia també des del festival.
A tu, Sheila.
Gràcies. Parlem en unes setmanes quan coneguem la nova tanda d'informació del festival.
Exacte.
I Víctor, un plaer conèixer-te.
Igualment.
Un plaer. Fem una xicoteta pausa, una 41, de seguida més convidats a la 92.2.
Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz. Calle Perejil 10, Villarreal.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-56-90 o també a www.vinosmanrique.es.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente a Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Que yo no quiero ser hija única.
Si no paras de pagar el IRPF...
¡El IVA!
¡El IBI! ¿Cómo vas a pagar mis clases de natación?
Mamá, en serio, que eres autónoma.
Así que venga, en marcha.
El próximo 10 de noviembre vamos a votar. ¡Vamos, ciudadanos!
Piénsalo unos segundos y pide tres deseos. ¿Ya? Déjame adivinar. Salud, amor
y una buena hipoteca.
Hipoteca online de Grupo Cooperativo Cajamar, sin comisión de apertura. Consulta las excelentes condiciones y todo lo que necesitas saber en nuestra web hasta el 31 de diciembre de 2019. La hipoteca online que todos deseamos. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal. Està negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuser Fin. Crida'ns al 964 84 69 81 o visite el web www.defuserfin.com.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Hay una ciudad donde mi familia se atreve con las mayores aventuras. Mi padre se vuelve un científico. Mi madre una exploradora. Mi hermano un astronauta.
¡Wow!
Y yo puedo viajar al Ártico. ¿Y tú?
¿Qué aventura vas a elegir?
Ciutat de les Arts i les Ciències, la aventura del conocimiento.
Generalitat Valenciana.
Fundació Globalis et convida a la gala de lliurament dels Premis Globalis 2019. Divendres 8 de novembre a partir de les 12 del migdia al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Uns guardons que faran un reconeixement especial al periodista villarrealenc Julián García Candau. Entrada lliure amb inscripció a www.fundacionglobalis.com.
¿Qué hacéis el finde? Os ibais de viaje, ¿no?
Sí, a una casa rural con unos amigos y los niños.
Pues menudo lío de coches.
¿Qué va? Hemos alquilado una furgo de 9 plazas en Malco. Así vamos todos juntos, que hace más fiesta.
¿De 9 plazas? ¿Eso se puede con el carnet de coche?
Claro, tío. Veo que aún no te has malconizado. Disfruta de un viaje en familia o con amigos todos juntos con Malco, tu solución de movilidad. Alquila tus 9 plazas y malconízate.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher.
Hoy tengo ganas de sonreír.
Clínica Dental López Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Durante este mes, te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Llama ya y pide cita al 964-52-9048. Primera visita, radiografía, diagnóstico y presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-52-9048. Odontología de calidad a un precio justo, porque tú eres lo más importante.
Recorre la historia de Caixa Rural Villarreal desde el seus inicis a la actualidad. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacioncaixarural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu. Fundació Globalis et convida a la gala de lliurament dels Premis Globalis 2019. Divendres 8 de novembre a partir de les 12 del migdia al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal. Uns guardons que faran un reconeixement especial al periodista villarrealenc Julián García Candau. Entrada lliure amb inscripció a www.fundacionglobalis.com.
Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala.
Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila Real.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Una 48 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar d'un tema que, tot i que ja s'ha comentat alguna vegada en plenaris, en alguna intervenció que ha realitzat l'alcalde de la localitat, José Benlló, que sembla que ja s'ha fet efectiu, en referim al pagament d'una multa, una sanció de 300 euros derivada d'una sentència urbanística dels populars. José Benlló, alcalde, bon dia.
Molt bon dia.
Ja ho havia comentat vostè, però sembla, no, també s'ha publicat aquest cap de setmana, que s'ha consumat, diguem, el pagament d'aquesta multa.
Bueno, la veritat és que no hem tingut més remei, finalment, no? És a dir, hem lluitat moltíssim, tant els tècnics municipals com els meus advocats, els serveis jurídics de l'Ajuntament, per a intentar convèncer a la justícia que nosaltres hem fet el que teníem que fer per a intentar defendre els interessos del poble de Villarreal, que és el que he fet des del primer moment, no? A mi no me fa ninguna gràcia tindre que pagar, finalment, 300 euros del meu i de la meva butxaca, no?, en un tema que jo crec que no sóc responsable al respecte, no? La qüestió està en que, bueno, pues així estem pagant uns empastres brutals de l'etapa anterior, que alguns intenten blanquejar i justificar. He sentit algunes barbaritats en les xarxes socials estes dies tremendes, com que no la pagaré jo, que la paga el poble. Jo vaig eixir en la foto ensenyant el meu compte corrent, evidentment el vaig tachar, perquè no és una qüestió de protecció personal, però jo vaig pagar així en la Caixa Rural Baix, en el meu compte, esta multa, perquè evidentment se m'ha imposat de manera personal, inclús advertint-me la possibilitat de poder cometre un delicte de desobediència, de no complir el que la jutge diu, o que inclús van arribar a demanar-me una relació de béns en 10 dies per embargar-me. Jo el que volia, sobretot fent públic esta notícia, és que la gent entenga que el que va passar en este poble, en l'etapa del Partit Popular, no és una broma. No és una broma, és a dir, que està sent tremendament difícil el poder gestionar el poble, el poder gestionar el passat, el present i el futur. I ho vaig dir en moltíssimes ocasions. I que si en estos moments hem tingut que prendre la decisió de pujar l'IBI, d'actualitzar l'IBI després de 8 anys congelant-lo i en alguns casos baixant-lo durant 2 anys, és perquè no tenim més remei, és perquè no n'hi ha remei. O ho fem o acabarem quebrant, és a dir, acabarem tenint tremendos problemes, perquè tenim que estar pagant la ciutat que altres somiaven i dibuixaven en els planos i construïen, però no pagaven. I això és una realitat que està ahí, no? I per tant, que quede molt clar, a mi al final la veritat és que si fiquen la balança els 300 euros que m'ha tocat pagar per pues, segons la jutge, que no estic d'acord, ni els nostres tècnics ni els advocats de l'Ajuntament, per no pagar a temps la quantitat que d'acord en l'Ajuntament se mereix este propietari d'uns terrenos del costat del Centre de Tecnificació Esportiva, que són 500.000 euros més el que el jurat d'expropiació li ha donat, i que ell reclama el triple, que ell reclamava el triple, i com veu, si reclamava el triple, i ho dia ahir el diari, evidentment és perquè nosaltres estem defendent cada euro dels vilarrealencs i vilarrealenques, i el que pugui costar dos no va costar tres, almenys mentre jo siga alcalde i estiga protegint i defensant este equip de govern els interessos de la ciutat de Villarreal. I com dic, si estos 300 euros han servit per a que en un moment determinat pues no tinguérem que reduir serveis, tinguera dificultats encara majors per pagar als proveedors que no estem pagant a temps, no estem pagant des de les 30 dies, i que m'agradaria a mi pagar millor a les empreses que treballen per l'Ajuntament, si ha servit per a poder continuar mantenint l'autobús urbà gratuït, si ha servit per a poder millorar un poquet les col·latges, pagar el guàrdia de seguretat per a fer les obres en l'escultor Ortells quan vam tindre problemes aquest estiu. És a dir, en definitiva, és que ens entendran, així prestem moltíssims serveis totes les dies. I si jo de colp en un moment determinat me diuen que tinc que pagar 850.000 euros, és a dir, quasi 1 milió d'euros, ho he de llevar d'altres partides en un pressupost ja aprovat. I per això la llei el que li garantitza al propietari, en cas de que l'Ajuntament no puga pagar-li, que és el que ens ha passat a nosaltres estos mesos, és que té dret a cobrar interessos quan arriba el moment. Al final, si traiem un préstamo, també tenim que pagar interessos. La llei no diu més. Però l'acoso que he tingut per part de la representació jurídica i d'este propietari en la insistència en que se li pagara la quantitat que nosaltres havíem valorat i que encara estem discutint perquè hi vol el triple, no? Com he dit, i tal, ha sigut tremenda. Jo només li dono un dato. En les mateixes circumstàncies que este senyor o que estos propietaris estan 6 o 7 més, que ara van a cobrar en el préstec que hem tret el dilluns passat, un préstec boníssim, a uns interessos molt baixets, el 0,46, en el BBV, que ens permetís tindre 2 anys de carència, a tornar en 15 anys, en cancel·lació 0, en amortització 0, els préstamos del PP que ens està tocant pagar en estos moments i que encara ens queden 10 milions que pagar, fins al 2027, pagàvem un 6% d'interès. Mira quina diferència, no? Brutal. Han sigut 6 milions i mig d'euros el que hem pagat estos 10 anys, estos 8 anys que duem governant en interessos només, i 10 en tornar-ne, i encara m'ho queden 10 perquè em van traure 20 en plena crisi econòmica en el 2009, i que ens ha tocat tragar-nos este equip de govern intentant compatibilitzar, com dic, el passat, el present i el futur. Pues com dia, és a dir, en estos moments cobraran també, i avui he estat parlant en l'advocat d'estos propietaris, en varios advocats, i sense cap tipus de problema estem arribant a acuerdos, m'han dit quan volen que firmem les actes, però ningú m'ha demanat que se me fique multes personals i se m'arriba inclús a embargar o a imputar per un delicte de desobediència al jutge per no pagar algo com això, no? És a dir, perquè han sigut sensibles en el que està passant en el poble. Jo tinc que conjugar els interessos i per damunt de tot, per a mi, estan els interessos generals des de tot el poble.
Ja havien iniciat converses amb aquest propietari per a pagar la quantitat que vostès no discutissin?
Mire, nosaltres vam tindre converses en ells i en el seu advocat i me va passar algo que no m'havia passat durant tots aquests anys. M'ha passat en alguna cosa puntual, però jo li vaig plantejar si estaven dispostos a renunciar a una part d'interessos, si estaven dispostos a que es pagàrem en un plaç de 4 anys, en un conveni, perquè era una quantitat molt important. Això ho van fer, per exemple, en els propietaris del Molí la Vila. Se recordaran al principi quan vam entrar que també el senyor Robert i el Partit Popular van ocupar de forma il·legal allà al costat del Jaume I i que nosaltres n'hi havia un xuí pel mig, el vam retirar i el propietari va cobrar en uns quants anys en un conveni, no? A través de 250.000, 250.000, 250.000 i 250.000. Finalment va ser quasi 1 milió d'euros. Ho van fer també, per exemple, en una part dels terrenos del José Soriano, de l'escola, que també unes famílies d'ací del poble que tenien una part d'aquests terrenos que tampoc es va pagar el Partit Popular perquè construïa i ocupava però no pagava, nosaltres vam arribar a un conveni de 4 anys i ho vam pagar també poquet a poquet sense interessos i això mos anava molt bé. Jo s'agraeix moltíssim a tota aquesta gent que mos ha permetit fer acuerdos i anar pagant coses, però me van dir que no, que això de pagar en 4 anys res i que el tema dels interessos res, ho di ben claret. O sea, se van negar en tot moment a arribar a acuerdos. Són una família que no viuen així en Vila-real, estan fora, no viuen en Espanya, i bueno, pues la veritat que ha sigut prou curiós, no? I que molta gent està comentant quina insistència i d'alguna manera quina... Jo comprenc que tenen tot el dret del món si tenen una sentència en la mà i si tenen una resolució favorable de poder complir els seus drets, i ells tenen que perseguir els seus drets, no? Però a mi no me toca perseguir els drets de ningú particular. A mi me toca, en estos moments, i crec que és el que tinc que fer i continuaré fent, malgrat que me coste inclús a nivell personal el que m'està costant, defendent els interessos de cada veí i veïna d'este poble, no?
Mitjançant les xarxes socials, el sector Folgado, el líder dels populars, parlava, no?, que el Partit Popular no va ocupar aquests terrenys i que des de 2013, que va ser quan el propietari va iniciar la petició d'expropiació, vostès podien haver fet alguna cosa més, o tornar a industrial i sos terrenys, o haver, no?, pues negociat una miqueta abans.
Però anem a veure, per què se diuen tantes mentires i a més, en tanta inconsistència argumental, sense ningú tipus de coneixement? Moltes vegades m'assombra si és ignorància, jo crec que no ho és, i el que n'hi ha darrere, evidentment, és tota una estratègia de manipulació.
ningú ha dit que s'hagin ocupat els terrenos. Ha hagut alguna confusió alguna vegada en alguna notícia de premsa que s'ha dit que s'han ocupat els terrenos, però ho explica molt bé el diari Ahir i nosaltres ho hem explicat molt bé en rodes de premsa reiterades. El que se fa és pintar els terrenos d'un senyor, que són estos propietaris, que tenia 5.000 i pico metres industrials per a construir una nave i ficar una empresa, li diuen que s'acabó, que no va muntar la nave si vol. Que ahí va ser una zona deportiva per a fer el centre de tecnificació esportiva. I això se fa en 2009. I en 2009 governaven ells. I el senyor Folgado era tenient alcalde en la Junta de Govern. I se fa en ese moment. I jo en el pleno, que algú dia ahir per les xarxes socials que me vaig abstindre dient que volia que s'hagueren pintat més metres encara, és veritat. Nosaltres en aquell moment, quan se mos explica què és el que s'anava a fer ahir, feia moltíssims anys que estàvem reivindicant un nou polideportiu per a la zona nord de Vila-real. Llavors jo li dic, no fem una xapussa com les que hem fet mil vegades. Si se pot fer i se té que pintar deportiu, pintem més metres, fem una cosa més gran que mos permetisca fer unes instal·lacions deportives, perquè ja s'estava parlant de la pista d'atletisme també i s'estaven parlant de moltes coses. Doncs pues no, pinten 5.000 metres. 2009. Per què en 2010 i 2011, hasta que van ser les eleccions, no van fer res? Si me alega que jo haguera pogut fer alguna cosa i recalificar-lo de nou a industrial, perquè no ho va fer ell? I esos dos anys. Però això és una gran mentira. No se li pot a la gent impedir una cosa que compren unes expectatives per muntar una empresa, per exemple, en industrial, i ara jo vaig i per el benefici de tot el poble decidim l'Ajuntament de Vila-real, que es quiten les competències, que ahir aquest senyor ja no podrà muntar una empresa, que anem a fer instal·lacions deportives per tots, després si per capritxo agarres i dius no, ara vaig a fer-li industrial de nou. Però quan li anava a fer jo industrial al costat d'un centre de tecnificació deportiva de 28 milions d'euros que ells han construït els diners de tots els valencians i valencianes, i com haguera resposta el propietari que li has impedit construir una empresa dos anys i que per tant se n'ha tingut que anar perquè si no m'ho va explicar d'Espanya i va fer inversions en un altre puesto, etc., mos haguera reclamat responsabilitat patrimonial. Així no se pot pintar i despintar al teu antojo sense que genere drets per a les persones que els amargues la vida. Això és el que la gent té que entendre en casa. El que passa és que es diuen tantes mentires i jo no sé de veritat si té que veure la ignorància absoluta, que no tenen ni idea de l'urbanisme i de com funcionen les normes en aquest sentit, o el que lamenta encara més i és més greu és que sí que ho sàpien, però a veure si aixina algú cola i diu, bueno, pues si ho va pintar d'una manera que ho pinte d'una altra. Però a veure, pintar és generar drets i pintar d'una altra és amargar-li la vida al que li has generat drets. És a dir, això no és una broma. Ells el van pintar de deportiu i li van impedir a aquest senyor dos anys que van continuar governant que fera una indústria, que ho tenia preparat tot, m'ho va explicar, en el projecte i tot. I aquest senyor té uns drets. I nosaltres ja, quan arribem en 2011, què fem? Primer, intentar solucionar tots els empastres que mos havien deixat. És començar a pagar un préstam de 20 milions brutal. Pagar 9 milions d'euros en factures als caixons, algunes de les quals estaven d'anys anteriors, que no sabíem ni les feines que s'havien fet. Parar 600.000 euros en factures falses del cas Piaf-Gürtel, que mos va tocar parar i dur-les als tribunals on fera falta i anul·lar-les. Així n'hi havia molta feina que fer, Han sigut 28,3 milions d'euros el que pagarem en els empastes i les il·legalitats del PP. I és evident que aquest tema pues era un tema que també n'hi havia que solventar. Però és que n'hi havia que solventar el Jardí del Rei, n'hi havia que solventar el Botànic al Duc, n'hi havia que solventar el José Soriano, n'hi havia que solventar l'Avinguda França, n'hi havia que solventar l'Avinguda Europa... I podria continuar i continuar i continuar en tots els empastes que mos van deixar. Nosaltres ja no teníem marge a fer res. Teníem marge, aquest senyor sabíem que pronto o tard anava a tindre dret a poder demanar-nos l'expropiació d'un terreno que ell va comprar per fer una cosa i que entre tots, per interès del poble, en teoria, l'Ajuntament de Vila-real li va impedir fer perquè anava a ser una zona deportiva per tots. No teníem més diners en aquests moments per a poder-li adquirir. Hem tingut que pagar 1.000 empastres més diferents. I hem esperat a què? I en quina quantitat haguem pagat a aquest propietari en el seu moment? Què li paguem? Els 2.800.000 que reclama? Un acord? Algo que estic escoltant en les xarxes socials. És que se podria arribar a acords. Home, ho pot arribar a acords sempre quan tinga diners, no? Per arribar a acords. Jo, si no tinc diners per a poder arribar a un acord amb vostè en una deuda que tinc, no me puc assentar a parlar, perquè si m'assente li dic, jo vull arribar a acord, ho vull pagar en 5 anys, vale, però i el primer plaç, quan me'l dones? I quan me dones de primer plaç? Dic, no, no res, ja parlarem. Me diràs, home, pues això no és un acord, no? Anem a parlar dels 5 anys, a veure com paguem. Tens que tindre diners per arribar a un acord, és a dir, és que són coses tan òbvies, de barrio sésamo, tot això, que se diuen per les xarxes socials i els arguments de l'oposició, com si els demés foren tontos i com si a l'alcalde li pareguera molt bonico que en el seu expedient li coste una multa d'una jutge, jo que sóc abogat, ficant-me 300 euros en el meu currículum de multa.
Ben Lloc deia Folgado que és una jugada mestra.
Mestra?
Sí, ho ficava aixina.
Mira, jo he treballat 13 anys d'advocat en el meu despatx. Tinc un despatx propi que m'ha tocat deixar en estos moments perquè evidentment estic dedicat a l'Ajuntament de Vila-real i no ho compatibilitze. M'ha tocat deixar tots els clients, m'ha tocat deixar tota la meva vida professional, espero tornar a la meva vida professional. Jo no he tingut en 13 anys d'exercici professional a l'abogacia i és molt habitual que te puguen obrir un expedient en el col·legi, que tinguis algun tipus de problema a vegades perquè passen plaços o qualsevol qüestió. No he tingut ni una pizca en el meu currículum, val, de ningún tipo de expedient ni de ningún problema. I en estos moments, com a alcalde, tindré en el meu expedient, evidentment, que se m'ha ficat una multa de 300 euros que m'ha tocat pagar, que no és res greu, però és que m'han arribat inclús a embargar els meus béns, i això és una jugada mestra. Però ell creu, el senyor Folgado creu que això jo ho he fet a posta, quan estan els informes dels tècnics municipals, però si ni s'ha preocupat de preguntar què ha passat en tot això. L'únic que ha fet és eixir a les xarxes socials i tal, a intentar manipular i a intentar confundir, però ni ha preguntat als tècnics què ha passat. Però si el secretari municipal va pujar quan va veure lo de l'embargo l'altre dia i va dir que en tots els anys que duia en l'Ajuntament no havia vist mai una cosa com esta. I això és la realitat. Aleshores, ja s'intenten ja hasta plantejar que així l'alcalde ho ha fet a posta, una jugada mestra. Jo he pactat en la jutge perquè m'embargues béns, perquè me cobre 300 euros protestant-li, jo isca a la premsa criticant a la jutge com he fet, que no és una broma, estic plantejant-me i estudiar ficar una queixa en el Consell General del Poder Judicial i la ficaré, i és una jugada mestra del senyor Ben Lloc. Jo crec que al final estos senyors del Partit Popular cada vegada t'assombren més quan intenten tratar a la societat com l'han intentat tratar durant tants anys, de que la gent era tonta, no? I la gent de tonta no té res.
Dues últimes qüestions, alcalde. Per a aquest assumpte li pot arribar una nova sanció, i segona, en aquests terrenys està previst desenvolupar el pàrquing o millorar els accessos? Se sap que no n'hi ha molts diners, però bueno, ja que estan ahí.
Bueno, anem a veure, jo li he dit que he fet tot el que tenia que fer en la llei en la mà, no podíem agarrar els diners quan ens va vindre la resolució i ens reclamaven que pagaven perquè si haguérem agarrat ese quasi milió d'euros ens haguera tocat llevar-lo d'altres puestos, com li vaig dir, i ens haguera fet un forat en el pressupost brutal, haguérem pagat més tard a les empreses, ens haguera tocat llevar projectes del MIS, no haguérem pogut pagar convenis o subvencions, és a dir, haguérem tingut molts problemes pressupostaris, i jo el que vaig ficar per davant és això, sabent que el propietari pront o tard va a cobrar, i va a cobrar els interessos legals, el que li estableix la llei, per tant no va a perdre res en aquest sentit. En aquests moments hem tramitat un préstamo que ens ha costat molt de temps, perquè tens que aprovar-lo, tens que fer l'aplica, tens que fer la taula de contratació, tens que passar pel pleno, 15 dies de publicació en el boletí oficial de la província, duem 3 mesos tramitant aquest préstamo, i el dilluns passat vam firmar ja el préstamo en el banc. Els diners ja els tenim en el compte, per tant va a cobrar ja, per tant no me pot arribar ja d'aquest tema, no me pot arribar ja. Ara, pues algo m'ha arribat i pareix ser que algú està buscant el mateix mètode per acosar a l'alcalde perquè li pague quan antes, no? I evidentment jo també vull advertir des d'ací que me vaig a defendre. Jo vaig a defendre els interessos de la ciutat de Vila-real, però si continue tenint esta pressió personal contra la meva persona, continuar per aquestes qüestions, des de luego exerciré totes les accions que tinga que exercir, i a mi me pareix que pot arribar a un moment en què se pugui convertir en una coacció a una autoritat, no és una broma, i estic ja cansat quan tens informes i quan tens arguments per a defendre't de per què no estàs pagant això en aquests moments i ho pagaràs més avant, o ho pagaràs d'una manera o ho pagaràs d'una altra, no? Me pareix a mi que se n'estan passant alguns un poquet. I en quant a què farem en els terrenos, home, pues, per desgràcia és una xapussa. Jo quan vaig dir això que estan dient en les xarxes socials de que s'agarrara un poquet més de terreno i se buscaren fórmules, era precisament perquè per a un camp de futbol necessitem 10.000 metres. Un camp de futbol. Per a una pista d'atletisme necessitem 15.000. en els números que estem fent, que vam dir l'altre dia més o menys, en 5.000 no tenim per res. O sigui, anem a pagar quasi un milió d'euros i no tenim per res. Què anem a intentar fer? Bueno, pues que ja serà nostre en el moment en què ho paguem, ara la setmana que ve o a finals d'esta setmana, quan els serveis tècnics quadren l'acte ja de pago i de liquidació, i puguem vindre a firmar i endur-se el taló, no? Pues quan això estiga clarificat, pues la idea és que tenim dificultats allí en el tema de l'aparcament, val? Pues bueno, pues de moment el que farem serà mirar una fórmula per a poder netejar-lo, no massa diners, perquè no tenim diners per a fer una cosa, però a lo millor en gravilla i netejar, perquè allò és un hort en estos moments, és la que mos entenga la gent quan va al centre de tecnificació esportiva, el que n'hi ha mirant a la dreta, tocant el centre de tecnificació esportiva, tot un raconet que n'hi ha allí, una cunya, a més molt irregular, no es quadrà, per tant no mos servia o vam estar mirant per a fer absolutament res des del punt de vista d'una instal·lació esportiva. Una chapusa com una catedral, val? Una chapusa més de les que hem viscut en este poble fruit de la desesperació i responsabilitat i el desastre de gestió dels equipos anteriors, no? I ara damunt encara ho pagaré jo i l'equip de govern, que ja hem tingut prou en tot el que estem gestionant des de 2011, no? Uh-huh.
Doncs, alcalde, també moltes gràcies per apropar-nos a aquest tema d'actualitat i parlem pronte d'altres assumptes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
I nosaltres deixem pas ja l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.